Cope Catalunya i Andorra.
Al matí, Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Molt bon dia, senyores i senyors, amigues i amics. Les 12, 7 minuts, 30 segons. Soc el Pepe Collado i això és el matí Cope Catalunya i Andorra fins a les 2. Un matí, per exemple, que ens portarà a parlar amb el Gremi de Restauració de Barcelona, un gremi que fa poques hores ha demanat a l'Ajuntament de la ciutat que suspengui la supressió imminent de 235 terrasses de bars i restaurants de la ciutat, pel que significaria per a aquestes empreses i, sobretot, pels treballadors d'aquests bars i restaurants de Barcelona. Un matí també per saludar l'alcaldessa de Castelldefels, Candela López, a propòsit de la designació d'un agent de la policia local que estarà dedicat exclusivament als casos de violència de gènere. Un matí també per saber per què el Sindicat de Metges de Catalunya ha demanat la retirada de la guia per a infermers d'ambulàncies. I un matí que tindrà música en directe. Ens agrada molt que vinguin els artistes a cantar en directe i a parlar amb nosaltres. Avui ens visitarà un jove de Huelva que porta el flamenc a la sang i que canta de meravella. Es diu Francisco José, però tothom el coneix com a Arcángel, i ens presentarà Tablao, que és el seu últim disc. Aquest és un matí de ràdio a través de Cope Catalunya i Andorra que fa un bon grapat de gent. Jorge Martínez, Carles Osada, Yolanda Canales, José Luis Gil i els col·laboradors del programa. Avui la Fundació Altarriba i David Lienas des de l'escola de cuina més antiga de Barcelona, que és l'Escola Bellar, i avui ens prepararà un plat de quinoa, un cereal que igual no coneixes però que diuen que és molt bo i sobretot com els prepara de forma similar a l'arròs. Després dels crèdits, les notícies, ara mateix. Yolanda Canales, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Pepe.
Pendent la Yolanda Canales i tot el Departament d'Informatius del Parlament de Catalunya.
Un dia més.
Un dia més, sí senyora. O un dia menys, depèn de com es vulgui interpretar l'actualitat. Però abans, temps i trànsit.
Com a mínim el temps, la situació sí que és més tranquil·la i estabilitat. Els cels estaran pràcticament serens, tot i l'aparició de boires al matí, i l'ambient també serà suau a les hores centrals del dia. De fet, es podrien superar els 25 graus en alguns punts a l'interior. Ara tenim 21 graus a Barcelona i a Tarragona, 20 a Girona i a Lleida i 15 a Andorra la Vella. Pel que fa al trànsit, continua la circulació intensa a l'AP7, a la Jonquera, en sentit França, perquè s'està retirant un vehicle que s'havia incendiat a primera hora del matí. Queda, doncs, una certa intensitat en aquest punt. I a l'A2 també hi ha intensitat a Castellbisbal, sentit Lleida, per un accident que talla carril. Recordem també que aquesta mateixa via, l'autopista A2, a l'autovia A2, volíem dir, el Servei Català de Trànsit demana molta precaució per la boira que comentava fa uns moments, en un tram d'uns 18 quilòmetres, més o menys, a la zona de Montmaneu. I pel que fa a l'actualitat, efectivament, avui bona part de l'actualitat està centrada en aquest debat d'investidura. Avui, segona jornada del debat, ha intervingut la líder de l'oposició, Inés Arrimadas, que jo crec que ha tingut un bon cara a cara amb el candidat a la reelecció, amb Artur Mas. Ara està intervenint Miquel Iceta, però en tot cas, un dels aspectes és saber si Mas podrà ser investit avui president. Tot apunta que no, perquè necessitarà majoria absoluta. La CUP ja ha dit que no li donarà suport i fins i tot deixen entreveure que el seu candidat de consens seria Raül Romeva. Això, l'actualitat sense cap mena de dubtes avui, en menys en l'àmbit polític i en un altre ordre de coses. Us direm que els túnels de Vallvidrera han posat a prova la seva seguretat amb un simulacre d'accident la matinada d'aquest dimarts, en el qual han participat fins a 180 persones, entre elles equips d'emergència i de la concessionària del túnel. S'ha recreat un xoc frontal entre dos turismes a l'interior del túnel amb el màxim realisme possible. De fet, el suposat accident ha simulat causar l'incendi dels vehicles i 12 ferits de diversa consideració, de manera que s'ha aprovat l'extinció del foc i també l'evacuació d'il·lesos i ferits. I per fer-ho més real, s'ha recreat com si succeís a les 11 del matí d'un dia laborable amb el trànsit habitual a aquesta hora, per la qual cosa també s'han quedat diversos cotxes atrapats al túnel.
Però que quedi clar que ha estat un simulacre, que ningú s'espanti. Gràcies, Holanda. T'esperem d'aquí una estoneta, d'aquí 25 minuts. I ara saludem el senyor Gil, José Luis Gil. Com estàs? Bon dia.
Bon dia, company.
Hem sentit al Calà que ens deia que hi ha una emissora francesa de ràdio i està reproduint les converses de Benzema amb el jutge, la declaració de Benzema amb el jutge.
I a mesura que passen els dies i es coneixen més dades i es van comprovant com van passar determinats esdeveniments, sembla ser que el futur de Karim Benzema a l'entitat blanca cada dia és una mica més negre. Però quina enveja de la Yolanda Canales, que està parlant de coses que estan passant ara, aquesta primera votació d'investidura o no de l'Artur Mas. Miri, queden 12 dies pel Clàssic.
Sí,
i parlarem del que passarà d'aquí 12 dies al Santiago Bernabéu, a Esports Copé, sobretot després del que vam dir ahir per obrir el partido de les 12, i és que Leo Messi estarà al Santiago Bernabéu. I serà el mateix dia del partit quan li dirà a Luis Enrique si està per 90 minuts o no està per 90 minuts. De Leo Messi vam parlar ahir, o més com Josep Maria Bartomeu, el president del Barça, a la gala de la Federació Catalana de Futbol, on se li lliurava a Gerard Piqué el premi com a futbolista de l'any de la temporada 14-15. Tindrem protagonista a Esports Copé. Juga fora de les nostres fronteres. Es diu Jonathan Soriano. Pas per la cantera del Barça, pas per la cantera de l'Espanyol, però el futbol austríac és on s'està guanyant les garrofes. I en plana, i passarem per Madrid també, eh? I en plana poliesportiva, doncs Anna Tarrés explicarà per què marxa per treballar amb la Federació Ucraïnesa de Natació, i tindrem futbol sala aquesta nit al Palau Blaugrana, anada semifinals de la Copa del Rei, Barça Palma Futsal.
I desitjar-li molta sort a Eusebio, nou entrenador de la Real Societat.
Sí, senyor. Adeu, David Moyes. Hola, Eusebio Sacristán. Quan diu que arriba l'Arcàngel? A quina hora?
A la 1:10.
Passo informes.
Gràcies.
Adeu.
Adeu, estimat. Les 12:13 minuts, què tal si mirem el Twitter? @elmaticop és el Twitter el Twitter del programa, ja ho saps. Per saber quins convidats, quines històries t'expliquem minut a minut, i a partir de les 3 de la tarda pots recuperar part o tot el programa i veure fotos. Doncs serveix per moltes coses. Què t'haig d'explicar jo a tu que no sàpigues? Les tendències avui hi ha moltes, per exemple, la de cada dia. Avui és dimarts, doncs feliç martes. Però jo em quedaria amb una. La tendència és Barack Obama. I ens diu que el paquete de decretos anunciado por el presidente Obama abre la puerta para la regularización de unos 4 millones de inmigrantes indocumentados. Però aquesta no és la notícia. La notícia és que la justícia americana ha tornat a fallar contra les mesures migratòries de Barack Obama, i per tant ha creat tendència. Seguim. De buenos consejos, y sobre todo si los consejos que te damos aquí en el programa después repercuten directamente en tu estado de ánimo, en tu salud. Y yo creo que cambiar de colchón es estar mejor, descansar mejor y rendir mejor durante todo el día. Pues ya lo sabes, si necesitas un buen colchón, ahora en las tiendas Flex Store te van a hacer hasta un 55% de descuento en toda la gama de colchones. Los tienen todos, viscoelásticos, muelles, látex, los que quieras. Además, vas a conseguir una financiación totalmente gratuita hasta 12 meses, y eso sí, con la garantía de esa marca de toda la vida. Flex. Puedes encontrar tu tienda más cercana en buscando tu tienda Flex Store en flexstore.es. Vas al cercador, al buscador flexstore.es, y sabrás la tienda más cercana a tu domicilio. Y si no, puedes informarte en ese teléfono 93018-0188, te lo repito, 93018-0188. Y a todos nuestros amigos que nos oyen cada día, que busquen esa tienda Flex Store, y cuando vayan a la tienda digan que vienen de parte del Matí de Cope Cataluña, de Cope, van a tener un 5% de descuento adicional al descuento ya aplicado. Más regalitos, más generosidad imposible. Flexstore.com o 93018-0188.
És a divendres de 12 a 2, la ràdio més pròxima. Al matí, Cope Catalunya i Andorra.
¿Necesita dinero? Group Senior tiene la solución. Con el aval de una propiedad, le damos dinero rápido y solucionamos sus problemas. Solucione sus deudas, venda tranquilo, disfrute de una renta o acepte una herencia sin preocuparse por los impuestos. No importa RAI o ASNEF. Group Senior, 93-497-6167. 93-497-6167. O visite groupsenior.com.
Los mejores cocidos gallegos están en Hipergalicia Estación de Sants. Lacón casero, pulpo recién hecho para llevar, empanadas horneadas, gran selección de albariños y ribeiros. Parking gratis. Hipergalicia Estación de Sants. 93-449-5747. 93-449-5747.
En limpiezas, Limpieza Sajarín. Limpieza y mantenimiento de comunidades, grandes superficies, centros escolares, hospitales, tratamiento de suelos. Disponemos disponemos de camareras de hotel. Garantizamos riesgos laborales y responsabilidad civil. Seriedad y profesionalidad desde hace más de 25 años. Recuerde, en limpiezas, limpiezas Sejalín. Llámenos al 93-328-4031. 328-4031.
González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca.
No, sí, una vez con Cristiano que no me lo pusiste, es verdad.
Por eso, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, ya huyo el verano, ya otra vez. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Constantemente pasan cosas que te importan.
Última hora, nueva operación contra la banca.
Y en COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Vamos con todas las noticias ahora en estos
titulares. Lo primero que vamos a hacer es actualizar
la información. Buscamos la última hora en ese punto.
Minuto a minuto en la antena, en cope.es y en tu móvil.
Porque en COPE te informamos de la última hora cuando sucede.
COPE, estar informado.
Al matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara mateix volem saludar el Roger Pallarols, director general del Gremi de Restauració de Barcelona. Roger, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Roger. No és la primera vegada que et saludem a tu o al president del, no, del gremi, el senyor Pere Xies.
Temo que continuarem parlant.
Continuarem parlant. La raó de la nostra, curiositat d'avui és que em sents bé, Roger? Roger? S'ha perdut la trucada. Són les coses que passen quan no han de passar. Però si passen, el que s'ha de fer és solventar-les, cosa que estem fent ara mateix. Per què volem parlar amb el Gremi de Restauració de Barcelona i, com bé deia el seu director general, doncs no és la primera vegada que ens posem en contacte? Doncs perquè Barcelona té milers de restaurants, milers de bars, i aquests restaurants i bars, doncs, òbviament tenen una activitat importantíssima basada, doncs, en les consumicions, i una part d'aquests restaurants i bars, doncs, són les terrasses. D'això parlem. Roger, ara sí, t'hem recuperat.
Ara sí.
Ara sí.
Merci.
A tu. Roger, deia que hem parlat sovint del tema de les terrasses que l'Ajuntament de Barcelona, doncs, a través de la ordenança, a través de la Comissió Tècnica de Terrasses, vol, d'alguna manera, no sé si dir, recol·locar, però en aquests moments, des del Gremi, heu fet una demanda especial i urgent a l'Ajuntament de Barcelona, no?
Sí, fonamentalment, el que estem dient ja des de fa molts mesos,
Sí.
I sobretot des de que pràcticament tot el plenari municipal va acollir la denúncia que el Gremi de Restauració vam fer, a partir de la qual posàvem sobre la taula que era inassumible pel sector que es perdessin 2.000 i pico terrasses, o que s'amanessin greument tantes terrasses,
sí,
algunes amb reduccions de més del 50% de les taules, el 80%, i 235, com hem conegut recentment, que es proposa la retirada absoluta, cosa que posa en dubtes seriosos de viabilitat no només els llocs de feina que les terrasses comporten, sinó els propis negocis de restauració. Això ha portat que aquests darrers dies ens haguem vist obligats a incrementar el nostre to de denúncia i que ahir mateix manéssim el primer tinent d'alcalde de la ciutat que intercedeixi directament per imposar el sentit comú.
Yeah.
I el sentit comú porta en què no es pot posar en risc un sector tan estratègic a l'economia de la ciutat i a la creació de llocs de feina de Barcelona, però al mateix temps que en el moment en el que estem, en què estem negociant la modificació de l'ordenança que ha qüestionat no només el sector, sinó el propi govern i la majoria de grups del consistori, és bastant impossible encarar un debat serè sobre la reforma de la norma mentre s'està notificant a 235 restauradors que els desapareix la terrassa, o a més de 1.500 que perden més del 50% de la seva ocupació.
Aquestes comunicacions...
Amb la pistola al cap és molt difícil arribar a un gran acord de qualitat per crear una nova norma.
No, deia Roger que aquestes notificacions de la supressió de 235 i les altres terrasses que han de reduir els seus metres quadrats, aquestes notificacions ja han arribat, ja les tenen els propietaris.
Sí, alguns ja ho han rebut i altres ho rebran d'aquí pocs dies, perquè l'Ajuntament sembla que té la intenció d'acabar aquest any renovant totes aquestes llicències, aplicant de forma inassumible i de forma incomprensible el règim de les distàncies que el propi govern ha qüestionat a partir de la denúncia del gremi i que en aquest moment ja s'han iniciat els tràmits per modificar la norma i per modificar precisament aquest règim de les distàncies. Per tant, no té sentit. Una norma, quan està qüestionada per tothom, és pràcticament inaplicat. El que toca és, com ja dèiem al juliol, suspendre sense cap mena de contemplacions el règim de les distàncies, tornar les llicències a l'estat on estaven a 1 de gener del 2014, deixar treballar els restauradors i proposar un debat serè, tranquil, que ens permeti encarar la modificació de la norma que ha de fer compatible molts usos urbans, però sobretot ha de fer compatible la salvació i la viabilitat de negocis de restauració, que en el moment en què estem no ens podem permetre qüestionar un sector econòmicament, estratègicament tan important a la nostra ciutat.
La idea del vostre president d'ahir de parlar, no sé si va arribar a parlar, va ser per telèfon, personalment, una carta, un email, no ho sé, amb el tinent d'alcalde, el senyor Pissarello.
Ahir vam estar reunits amb ell.
Amb ell, vull dir que la conversa, la reunió es va produir, no?
Sí.
Alguna cosa a dir? Bones sensacions, bones vibracions?
Bueno, nosaltres vam traslladar el tinent d'alcalde confiant que ell té l'autoritat suficient per intercedir en aquest procés. No havíem tingut l'oportunitat de conèixer-la encara.
Sí.
La veritat és que la interlocució amb l'Ajuntament doncs no és el fluida que ens agradaria, motivat sobretot per aquesta nova etapa de govern a la ciutat i segurament per tenir pocs regidors en el govern, però el nostre problema és d'una actualitat i d'una importància rabiosa.
Sí, senyor.
I per tant, diguem-ne, necessitem que el govern no només tingui una interlocució fluida, sinó que actuï, al nostre entendre, amb coherència a allò que va fer el juliol d'aquest any, promovent un plenari a demanda explícita dels restauradors i assumint la nostra queixa. Hi ha massa famílies afectades. Pensa que estem parlant d'una amenaça que reben la gran majoria dels restauradors, que són autònoms, petites empreses, microempresaris, famílies senceres, que el nivell de preocupació és enorme, que molta gent ha sobreviscut aquests anys de crisi, aguantant com ha pogut, inclús posant diners de la seva butxaca, que donem feina a més de 100.000 persones a la ciutat de Barcelona i que aproximadament un 40% depenen de les terrasses. I, per tant, estem parlant d'un tema d'una importància tan gran que creiem que ha de mereixer no només l'atenció que requereix el sector per part de l'autoritat local, sinó una decisió contundent i immediata que doni tranquil·litat al sector i que ens permeti afrontar un debat sobre l'ordenança sense la pistola al cap.
Estarem pendents d'aquesta decisió, per això, degut a la importància que té el tema de les famílies i treballadors que hi ha darrere de restaurants, bars, hotels, del Gremi de Restauració en Definitiva de Barcelona, per això hem volgut saludar-te un cop més i ser el primer del programa. Avui, Roger, una abraçada, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia, adéu. Roger Pallarols, director general del Gremi de Restauració de Barcelona. A veure què diu el govern municipal d'Ada Colau al respecte. Tancaran o no tancaran aquestes 235 terrasses mentre s'està negociant, doncs, el tema?
Al matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Barcelona, Castelldefels, en el marc de les jornades contra la violència de gènere que se celebren aquest mes de novembre a Castelldefels, es presentaran en el proper ple ordinari de les ciutats, que serà el 26 de novembre, un circuit contra la violència de gènere que pretén actuar d'una manera integral i especialitzada. A més, aquest dissabte, Castelldefels va mostrar el seu rebuig a la violència vers les dones amb una iniciativa molt curiosa, que va ser les sabates vermelles. I avui, amigues i amics, hem sabut que Castelldefels tindrà un agent de la policia local que atendrà les víctimes de la violència de gènere. Per això hem volgut volgut anar directament a la ciutat i saludar a la seva alcaldessa, la Candela López. Senyora alcaldessa, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Encantat de saludar-te. És la primera vegada que parlem des que vas arribar a ser alcaldessa de Castelldefels i per mi és un plaer. I ens interessen els temes no només de Barcelona, per això volem parlar amb vosaltres. Aquesta figura del policia local que atendrà les víctimes de la violència de gènere ja és un fet, ja és una realitat o és un projecte?
No, realment, bueno, com bé sabeu, arrel també dels aconteixements que vam patir a la ciutat aquest estiu, des del primer moment la lluita contra la violència de gènere ha estat una de les nostres prioritats d'aquest equip de govern. I per tant, des del primer moment ja ens vam posar a treballar en aquest circuit, no?, que comentaves ara mateix en relació a les, quines eren les actuacions que es feien a l'Ajuntament des de les diferents àrees, perquè bueno, bé sabem doncs, que la violència contra les dones s'ha de portar a terme i s'ha de treballar des de diferents aspectes, no?, des de la sanitat, des de la igualtat, des de l'educació, no?, des de la joventut també, perquè també ho pateixen els joves, i per tant hem estat veient doncs, quins eren els serveis que es portàvem a terme des de l'Ajuntament, no?, i per tant estem treballant aquest circuit on es contemplen doncs, quins són tots aquests serveis i com els coordinem per treballar tots de manera conjunta. Però de manera immediata sí que hem posat en marxa, s'ha activat aquest 1 d'octubre, aquest servei que comentaves ara mateix, que era el tema de la policia assistencial, no? Que és un dels serveis que principalment hi hem activat perquè creiem que era imprescindible i necessari doncs, poder donar aquesta resposta immediata i aquest acompanyament doncs, a les dones que realment estan patint la violència masclista.
Jo no és per res, però simplement tu comentaves els fets d'agost. Va ser el 6 d'agost de 2015 quan un home va matar la dona i els dos fills, no? Vull dir, aquest fet suposo que ha estat d'alguna manera clau, no?, en el vostre plantejament, la necessitat, no?, de fer alguna cosa, no?
Bueno, nosaltres hem patit dos casos de violència masclista aquest estiu, dos casos molt greus,
sí.
Un el que comentes i un altre també d'una dona, de la dona veïna de la nostra ciutat,
sí.
I per tant això el que ha fet és accelerar.
Bueno,
principalment, també era una de les prioritats que ja marcava aquest equip de govern, perquè nosaltres ja el primer mes vam marcar les 25 mesures d'urgència que volíem portar a terme com a govern municipal, i aquesta de la policia assistencial precisament ja es contemplaven aquestes 25 mesures abans del que va passar l'estiu, no? Per tant, ja formava part d'una de les nostres prioritats, però evidentment no havíem d'accelerar tot aquest procés perquè creiem doncs, que era un tema important que havíem d'abordar com a govern municipal.
Permeta'm una última qüestió. Quina serà la feina exactament d'aquesta persona, d'aquest policia assistencial?
Bueno, en aquest cas el que principalment fa aquesta persona és un servei que s'ofereix des de la policia local en coordinació amb els Mossos d'Esquadra, que el que tracten principalment és de prevenir i tractar en proximitat amb les dones que estan patint aquesta violència masclista, no? El que intenten fer és una atenció personalitzada a les dones que encara també ens trobem amb el cas que no han denunciat i per tant doncs, la policia pot actuar d'ofici en aquest acompanyament, en aquesta ajuda, en el reforç legal que li podem donar, i per tant també és una manera doncs, de prevenir, no?, certs aconteixements sense la necessitat d'haver-se imposat aquesta denúncia. No?
Uh-huh.
Jo crec que la finalitat també com a ciutat és fer aquesta, no?, aquesta atenció personalitzada, aquest acompanyament doncs, a les dones que estan patint aquesta violència masclista. No? Volem que Castelldefels sigui molt més sensible, molt més empàtica i molt més combativa contra la violència de gènere, perquè bueno, realment doncs, hem de lluitar contra aquesta xacra social doncs, que jo crec que ens avergonyeix com a societat, no?
Sí, i tant que sí. Prevenir, jo em quedo amb la paraula prevenir, és només, segurament el més important perquè passi després el que, per desgràcia, pot passar. Candela López, alcaldessa de Castelldefels, moltes gràcies i molt bon dia. Fins la propera. Bon dia. Adéu.
Moltes gràcies. Gràcies a tots.
Adéu.
Gràcies. De dilluns a divendres, de 12 a 2, la ràdio més pròxima. Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
¿Harta de dietas si no consigues reducir peso? ¿Tienes retención de líquidos? ¿Sabes que una de las causas podría ser tu alimentación? Ven a Menda Acuática y prueba el novedoso test de intolerancia alimentaria basado en la medición de histamina, avalado por especialistas médicos. Ven a calle Guitar número 9, al lado de Sants Estació, en Barcelona, o llama al teléfono 933-156-997. Pide cita sin compromiso en Menda Acuática.
La Clínica Dental Plaza Cataluña aplica cada 30 días las mejores condiciones en un servicio. Por 25 euros al mes sin entrada ni intereses, le ofrecemos reponer el diente que perdió. Consulta gratuita. Estamos junto al Corte Inglés. Solo hasta el día 15. 900-242-900. 900-242-900.
¿Ya sabe que el oro ha subido?
No espere más y aproveche para vender o empeñar su oro. En Compro Oro Goya, hoy pagamos a 20 euros el gramo. Además, un regalo sorpresa. La plata la valoramos a 300 euros el kilo. Visítenos en Paseo San Juan 163, esquina Industria, o llámenos al 93 476 0437. Valoración sin compromiso. Le esperamos en Compro Oro Goya, Paseo San Juan, esquina Industria.
No malvendas su coche. En Centro de Vehículos de Ocasión compramos su vehículo al mejor precio garantizado, de inmediato y al contado. Estamos en carretera de Cornellà 100. Esplugas de Llobregat 93 371 1000. Grupo Expo Fira. El viernes 20 de noviembre, ven a Casino Barcelona y recibe los grandes guateques de los años 70 con Los Salvajes. Baila los grandes éxitos de los considerados Rolling Stones españoles y disfruta de una cena muy especial. El 20 de noviembre, ven a Casino Barcelona y no pares de bailar con Los Salvajes. Información y reservas en casino-barcelona.com. Plazas limitadas.
Hoy visita nuestros estudios Antonio Ruiz, gerente de Masigal. Muy buenas, Antonio.
Hola, Carlos.
Una pregunta. En vuestra página web he visto que ya lo usan más de 300.000 españoles.
Sí.
¿Qué tiene de especial? Y dímelo, por favor, en pocas palabras.
Pues mira, Carlos, Masigal es un dispositivo antical para minimizar o evitar los efectos nocivos que la cal provoca.
Sí.
Que son muchos. Incrustaciones calcáreas, averías en la maquinaria, uh-huh. obstrucciones en tuberías, incluso picor en el cuerpo cuando nos duchamos, consiguiendo grandes ventajas, como por ejemplo una mayor vida en la maquinaria, sí. sanitaria, en la grifería también, y todo esto yo lo resumo en ahorro, calidad de vida y salud.
Muy bien, muy interesante. Si tuvieras 10 segundos justitos para hacer una oferta a las personas que nos escuchan, ¿qué dirías?
Bueno, yo le diría que llamen al 902-107-109 ahora, porque le enviamos 3 unidades al precio de una. 99 euros nada más y además...
¿99 euros?
Efectivamente, y los gastos de envío totalmente gratis.
¡Qué barato!
Pero lo más importante, Carlos, es que si no te convence, tienes un año para devolverlo y recuperar todo tu dinero.
Estupendo, Antonio. Repite, por favor, el teléfono.
902-107-109.
Fenomenal, que vaya muy bien con tu Masigal, Antonio.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Si vols que t'expliquin les coses com a tu t'agrada, escolta El Matí, COPE Catalunya i Andorra.
I ara t'explicarem com a tu t'agrada les notícies. Carles Osada, com estàs?
Què tal? Bona tarda,
Pepe. Bona tarda, actualitat.
Dimarts sense variacions importants, climatològicament parlant, cel serè, temperatures molt iguals a les dels últims dies, vol dir molt agradables, una tardor no calorosa, però, en fi, que s'assembla un poc a la tardor, fa poc fred. 19 graus a Barcelona, Tarragona i Girona, 14 a Lleida, 11 a Andorra la Vella, transport públic amb incidència, xarxa viària, 2 punts a tenir en compte. 2 carrils tallats ara mateix a la 2 a Castellbisbal, direcció Lleida, per un accident, via alternativa per a gent que ha de passar per aquest punt, l'autopista P7, i precisament a l'autopista P7 hi ha problemes, però a l'altra punta, a les comarques de Girona, hi ha 2 carrils tallats a la Jonquera, direcció França, per un camió que està averiat. De l'actualitat, explico en primer lloc que els túnels de Vallvidrera han posat a prova la seva seguretat amb un simulacre d'accident la matinada d'aquest dimarts, en el qual han participat 180 persones, entre els equips d'emergència de la concessionària del túnel, figurants i també observadors. El suposat accident simulat causà l'incendi dels vehicles i 12 ferits de diversa consideració. I una bona proposta per un cap de setmana. El Parc Natural del Delta de l'Ebre ofereix 3 nous paquets turístics per fomentar el turisme sostenible, creats per 3 empreses situades en aquest espai natural de les comarques de Tarragona. Els 3 paquets són un riu de tradicions que permet descobrir la singularitat de les seves tradicions i costums, un riu d'ocells per conèixer la riquesa ornitològica de les platges amb dunes, les llacunes i el riu dels arrossars, i també un riu de sabors centrat en la gastronomia i els productes del territori del Delta de l'Ebre.
Gràcies, Carles. Fins d'aquí una estoneta. Mirem 12:35, mirem el Twitter i el Twitter, doncs mira, intento jo cada 30 minuts escollir quedar-me amb una tendència. Ara em quedo amb la tendència UNESCO. Per què? Doncs perquè Kosovo no ha aconseguit els vots suficients per entrar a la UNESCO, i comentaris de tota mena en aquesta tendència dic UNESCO. Per exemple, Rússia s'ha apuntat a un triomf diplomàtic frente als Estats Units, i Espanya, segons el tuit, doncs respira aliviada. M'imagino que t'imagines per què. La tendència és aquesta. Kosovo no ha aconseguit els vots suficients per entrar a la UNESCO.
Busca en tu casa. ¿Tienes algún pequeño electrodoméstico que tienes que reparar y que te habías planteado lanzarlo directamente, no por la ventana, eso nunca, sino pues reciclarlo, regalarlo o eliminarlo? Pues quieto parado, porque puedes repararlo. Los amigos de Atredom, acabado en M, tienen un servicio técnico especializado en pequeños electrodomésticos y especialmente aquellos que funcionan con vapor, como son, por ejemplo, aspiradoras, vaporetas, planchas, robots de cocina y también algunos aparatos de belleza, aquellos que sirven para la cavitación, la presoterapia o la radiofrecuencia. Atredom, llámales por teléfono, diles que lo has escuchado aquí en COPE y te va a salir el desplazamiento y el presupuesto gratuito. El teléfono de Atredom, apúntalo, 923 24 21, te lo repito poquito a poco, 923 24 21.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Al matí hem començat fent una volta per les terrasses de bars i restaurants de Barcelona. T'ho recordo, no estan preocupats els propietaris perquè l'Ajuntament vol que desapareguin més de 200 terrasses. Després hem fet una escapadeta fins a Castelldefels, hem parlat amb l'alcaldessa, Candela López, perquè volen lluitar i ho estan fent molt bé contra la violència de gènere a Castelldefels, per això han creat la figura d'un policia assistencial, no?, que atendrà directament, un policia local que atendrà a les dones que puguin ser víctimes per evitar aquesta violència, no? I ara el que fem és visitar el mercat de Sant Andreu de Barcelona. Ens encanta fer voltes, visitar els mercats de la ciutat i de fora de la ciutat, i no ho dic perquè bé, sinó perquè jo sóc un habitual dels mercats, en aquest cas el mercat de Cerdanyola, el mercat de Ripollet, i vosaltres ho sabeu, això. Ara anem al mercat de Sant Andreu i saludem a l'Elisenda Pons, que és la presidenta de l'Associació de Venedors del Mercat de Sant Andreu. Elisenda, bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per... No sé si estaves ocupadíssima i dius, vaig a parlar amb els nois de la COPE.
Estàs... No, però jo val la pena, és igual. Feina per vosaltres, val la pena.
Elisenda, què passa amb el mercat de Sant Andreu? Està pendent la remodelació de l'aprovació dels paradistes. Quina és la situació del vostre mercat a hores d'ara?
Bueno, la situació és una mica conflictiva. Bueno, està bé, però és una mica conflictiva perquè resulta que també... a l'arquitecte que ens portava el projecte, es va presentar a regidor en un barri, va ser acceptat, i ara tenim que tornar a entrar en concurs amb el nostre projecte al mercat, i és una mica enredat. Uh-huh. Però, bueno, ara nosaltres, a veure, volem el mercat nou, i volem que es faci, i volem que tots els que estiguin tant al districte com a l'Institut de Mercats i així, però estiguin a favor de poder fer el mercat nou.
Uh-huh. Per tant, en aquests moments ja ha començat la remodelació, esteu pendents de l'aprovació. Quina és la situació en aquests moments?
En aquests moments estan tot està com estava fa temps enrere, està tot per aprovar, sí. No hi ha reaprovat, és a dir, tenim el projecte que tampoc, el que teníem, tampoc es pot portar a terme.
Sí.
El districte, a veure, dintre de tot, jo he parlat amb gent del districte i tothom més o menys li agrada el que podíem fer-ho, li agrada, sí, que es remodi el mercat,
sí,
li agrada que el nostre barri torni a tenir una mica de vida al mercat,
sí,
però el que no, en votació i aprovat, no hi ha res aprovat.
No hi ha res.
S'ha d'aprovar tot.
Perdona, Elisenda, s'ha d'aprovar tot a l'Ajuntament o primer els veïns han de decidir, els paradistes han de prendre decisions?
A veure, tot ha d'anar amb un mateix conjunt, eh? A veure, nosaltres aquí, com va, a veure, és com totes les famílies. Nosaltres aquí, clar, som treballadors, hi ha gent que, a veure, doncs que són 30 persones que estem aquí, i hi ha gent que està molt a favor de la remodelació i gent que no està a favor de la remodelació, però per problemes econòmics, eh? Res, yeah, més, yeah. Pensa que això per nosaltres és una despesa important.
Uh-huh.
Vull dir, no és allò... A veure, des d'aquí dir, va, per el mercat nou, abans el fan, que bé, però nosaltres hem de fer una derrama de diners bastant important.
Uh-huh.
Llavors, clar, hi ha gent que està a favor i gent que no està a favor.
Yeah.
I hem de fer la votació, també.
Uh-huh.
Però també et dic que, vist el que es veu avui en dia a tots els barris i a tota Barcelona,
sí,
totes les grans superfícies, cada vegada botigues més modernes al carrer, els mercats ens hem de modernitzar. Perquè és modernitzar-se o morir, la veritat.
A més, Elisenda,
això s'està fent. Barcelona ha remodelat la majoria dels seus mercats, s'han tardat molts anys i han hagut problemes, però el resultat ha estat positiu, no?
Això, sí, clar, per això és el que diem. I, a veure, i tots, jo penso que tots els que estem aquí, parlo també en part com a Elisenda, no com a presidenta, sinó tots volem que el nostre mercat també quedi com els altres i sigui maco i tinguis un... Pensa que també, a veure, jo, Sant Andreu és un poble. Uh-huh. I el nostre poble és un poble dels més antics, però també té molt carisma i és clar, molt maco. I el mercat té un carisma i ha d'entrar entre aquest carisma de barri.
Clar.
A veure, nosaltres també estem a... Suposo que estem parlant amb associació de veïns que també volem que això, diguéssim, sigui un lloc de passeig, un lloc que la gent vingui a caminar, vingui a comprar, vingui... Sigui un poble-barri, no sé com explicar-me.
Clar, no t'expliques perfectament. Perquè com voleu Elisenda que sigui aquest mercat? Com hauria de ser aquest mercat?
Bueno, aquest mercat nosaltres el volem, no el volem de cap com els han fet. Nosaltres no volem supermercat, no volem un restaurant aquí dintre. Sí. Nosaltres volem ser el mercat com mercat de barri. El que volem és que sigui un mercat obert, net, maco, gran, amb aire condicionat, calefacció, que tinguis tots els teus serveis, unes escombraries d'aquestes que siguin reciclables, que, que tinguin soterrades, que no molestin els veïns, tota una sèrie de condicions que ara no tenim. Vull dir, això és el que ara nosaltres demanem. Vull dir, ara no volem tampoc un macromercat, no? Vull dir, nosaltres, per on està ubicat, també pensa que nosaltres estem sota unes porxades, que són precioses, unes porxades de... Si queda com molt, molt petitó, és molt cucató el nostre...
En quina zona de Sant Andreu, dir, perquè ara ens escolten a Reu de Catalunya i Andorra, exactament en quina part de Sant Andreu està ubicat el mercat?
Al centre mateix.
Al centre mateix.
Entre, sí, carrer Gran, bueno, on està, diguéssim, perquè m'entenguis, carrer Gran, Pons i Gallassa, està al centre mateix del nucli. Sí, estem a 10 minuts de del que és l'Ajuntament i de l'Església. Mm-hmm.
Quan...
Estem al mateix.
Mm-hmm. Quants anys té el mercat de Sant Andreu, aproximadament? 101. No aproximadament, 101.
L'any passat vam fer la celebració de 100 anys.
Molt bé.
I aquest any en tenim un més, doncs 101, 101 marcats.
Quantes famílies, em deies, 30 famílies?
30 famílies som aquí.
30 parades. Sí. Doncs esperem i desitgem que s'aprovi el que s'hagi d'aprovar i que el mercat de Sant Andreu doncs, sigui maco, sigui continu, no perdi el seu esperit, que és el que desitgeu, no, Elisenda?
Exacte, que sigui un mercat petitó, cucató, de barri, que la gent pugui venir a passejar i a gaudir del que és el barri nostre, que és un barri molt maco.
Doncs des d'aquí intentem... Apretem una mica. Jo ja estic apretant, a veure si
us
s'aprova.
Venim tots a veure'ns. Ara també és maco, eh? També tenim el nostre. Clar. El que passa és que clar, també ha quedat vellet. A veure, nosaltres l'hem anat pintant, l'hem anat remodelant i anat fent cosetes. Però clar, a veure, el maco sempre és... El nou sempre és més maco, la veritat sigui dita.
Intentarem venir un dia a fer el programa des d'aquí en directe, que ens agraden els mercats. Hem anat a algun mercat a fer programes, tant la Montse Rodríguez com jo, i ens encanta. Gràcies, Elisenda.
Vale, gràcies a vosaltres.
Abraçades, gràcies.
Adéu.
Adéu als amics i als amics del Mercat de Sant Andreu, sobretot a la gent d'aquest, com bé deia la presidenta de l'Associació de Venedors del Mercat de Sant Andreu. Sant Andreu no és només un districte de Barcelona, va ser un poble, i jo crec que continua viu aquest esperit. Seguim!
¡Abuelo!
No me hables tan fuerte, hija. Ayer fui a Audiotec y te oigo perfectamente.
Pero no se ve que lleves nada, abuelo.
Es que en Audiotec me han puesto unos audífonos invisibles.
¿Son mágicos, abuelo?
No, hija, son profesionales. Audiotec.
Entra en audiotec.es o llama al 93 193 1396 y pide tu revisión gratuita. Estamos en toda Cataluña. Audiotec, 93 193 1396.
El matí, COPE Catalunya i Andorra, la ràdio més propera.
Seguimos, amigas y amigos, en el Matí COPE Cataluña y Andorra. Y ahora vuelvo, como hago de vez en cuando, a saludar a una buena amiga. Es farmacéutica, es nutricionista, es Susana Schroeder. Susana, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuando saludamos a Susana, seguramente alguno de vosotros que tenéis una memoria impresionante, porque nos escucháis además cada día, sabéis que hablamos de menta acuática y hablamos habitualmente de ese test de histamina para perder peso. Pero hoy, Susana, quieres hablar de algo, no sé si es especial, del taller Detox. ¿Qué es esto y a quién va dirigido primero?
Mira, el taller Detox va dirigido pues a aquellas personas ahora que después del verano pues se notan un poco cargadas, que vienen cargadas porque ya ha habido excesos.
Cargadísimas.
Sí. Aquellas personas que también se quieren preparar ahora de cara al invierno, tanto a nivel físico como emocional. Ahora estamos viendo que la gente empieza pues a estar más constipado, las defensas bajan. Y luego también va dirigido pues a aquellas personas en general que lo que quieran es depurar su organismo y sobre todo eliminar pues todos los tóxicos acumulados.
Personas también que tengan planteado, que se hayan planteado, quiero empezar una dieta, ¿también va dirigido a ellos?
Sí. Nosotros somos más partidarios de no pensar en el detox, digamos, que ahora está muy de moda, como una dieta, que creemos que no es lo adecuado. Pero sí que para iniciar una dieta, siempre recomendamos inicialmente, o lo hacemos con nuestros pacientes, el hacer un poquito de depuración inicial.
Detoxicar, ¿no?
Detoxicar,
de ahí viene el taller detox. Explícame un poco en qué consiste ese taller, vamos a ver. Después os diremos qué día se hace exactamente, a qué hora, y cómo podéis qué podéis hacer para participar en el taller detox de Mente Acuática. A ver, ¿en qué consiste?
Pues este taller lo que consiste es en estar durante una semanita o dos semanas, depende, eliminando todo lo que son pues la parte de azúcares, de lo que sería el gluten, de lo que sería la sal, y cuidarnos mucho pues a nivel de pues con la alimentación más de vegetales, de zumos verdes, alimentos detox, para poder hacer la depuración, que sería sobre todo a nivel de riñón, a nivel de hígado, para que nuestros filtros, que son nuestros órganos filtradores, queden bien limpios y podamos estar con más energía.
Es decir, el taller lo que pretende es que nuestro cuerpo, si asistimos a ese taller, nos vais a enseñar a hacer una depuración 100% de nuestro cuerpo. Eso es lo que nos vais a enseñar
el
taller.
Sobre todo con alimentación.
Alimentándonos.
Bueno. Entonces, consiste en haremos una guía de cómo llevar a cabo la semana detox, también la lista de la compra, alimentos detox, haremos dossier y recetas con zumos verdes, haremos una cata de zumos para que la gente aprenda.
Bueno, pues a partir de ahora ya sabéis que tenéis que anotaros en la nevera una palabra nueva, que es detox, ¿eh? Es una palabra nueva, tú decías que está de moda, pero a partir de estar de moda es que nos conviene a todos detoxicarnos un poco, ¿no?
Exacto.
He dicho bien, cuesta, ¿eh?
Sí.
¿Y a dónde y cuándo se hace el taller?
Pues mira, el taller lo haremos en nuestro centro, que es en Mente Acuática. Lo haremos el 14 de noviembre y es un sábado, y lo haremos alrededor de las 11 de la mañana, porque creemos que se tiene que hacer con calma y tenemos que tener nuestro tiempo para que la gente lo disfrute.
Para apuntaros, doy el teléfono vuestro de Mente Acuática, me imagino, ¿no?
Sí.
El 93-315-6997, 93-315-6997. El taller Detox y Mente Acuática en la calle Guitar número 9, al ladito de la estación de Sants. No te olvides, sábado 14 de noviembre a las 11, y si quieres apuntarte, 93-315-6997. Gracias, Susana.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta.
La música és un dels components importants d'aquest programa. Ens agrada que la música ens faci companyia, els que fem el programa, i sobretot a vosaltres, els amics i amigues que ens escolteu cada dia. I entre música i música, històries, temes, notícies, actualitat. Per exemple, aquesta, que ens ha arribat de Metges de Catalunya. El Sindicat de Metges de Catalunya ha demanat al Departament de Salut, a la Generalitat de Catalunya, ha demanat que retiri i deixi sense efectes, atenció, una guia. És la guia d'actuació infermera d'urgències i emergències prehospitalàries. És a dir, ha demanat que una guia que fan servir, o que poden fer servir els infermers que van a les ambulàncies, sigui retirada. Per què? Doncs no ho sé. Ara mateix li trasllado la pregunta al Xavier Lleonard, que és el vicesecretari general del Sindicat de Metges de Catalunya. Xavier, bon dia.
Bon dia.
Per què heu demanat la retirada d'aquesta guia?
Mira, dit d'una forma molt, molt senzilla, aquesta guia el que faculta és un canvi de model de l'actual sistema d'emergències mèdiques que tenim al nostre país, i aquest model és una escalada més en la precarització de l'assistència que es presta a la ciutadania. I per què dic això? Perquè, en principi, el model que teníem fins ara es basava, bàsicament, en una sèrie de graons assistencials en els quals les coses més lleus, els trasllats normals, els feia un parell de tècnics amb una ambulància, i encabat els trasllats amb una complexitat intermitja les feia una ambulància amb personal d'infermeria i amb un tècnic, i els trasllats o les assistències de pacients realment greus a nivell del carrer, anava una unitat completa amb metge, infermer, personal d'infermeria i tècnic. Doncs mitjançant aquesta guia és d'Estri, mitjançant el qual el sistema d'emergències mèdiques, bona part d'aquestes unitats les desmantella i les parteix en unitats diferenciades, una unitat que va amb un metge, o una unitat, un cotxe que va amb un metge i un tècnic, i una ambulància que va amb personal d'infermeria i tècnic. Com que resulta que en l'actualitat és el desig d'abaratir costos, aquest personal d'infermeria no podria fer segons quines coses, aquesta guia és el mitjà pel qual autoritzen o validen el personal d'infermeria a fer una assistència que fins ara feia un equip complet format per tècnic, infermer i metge.
Xavier, perdona'm que et digui, però t'estava escoltant i dic, això és molt poc seriós fer això, no?
És el que nosaltres pensem. I llavors, aquí el gran problema és que com que volen que els recursos siguin més visibles, llavors, partint, desmembrant aquestes unitats, tenen més cotxes d'emergències mèdiques al carrer amb el mateix personal.
I de pas permet a un infermer fer diagnòstics mèdics.
No només això, sinó que en principi aquesta guia permet, pues, per exemple, administrar determinada medicació que ni tan sols tots els metges podem administrar. És dir, per exemple, l'administració de determinats mòrfics, derivats de la morfina, requereix una recepta d'estupefaents. I aquesta recepta d'estupefaents no la pot fer qualsevol metge. Es necessita estar validat, tenir una sèrie de controls i tenir una sèrie de requisits per poder estar en disposició d'aquesta recepta. Amb la guia resulta que aquesta medicació està a totes les ambulàncies, no només amb les que hi ha metge, sinó també amb les que hi ha només personal d'infermeria, i el personal d'infermeria pot, en funció del seu criteri, administrar aquesta medicació que, repeteixo, requereix un especial control.
Xavier, és que, a veure, estem parlant del servei d'emergències mèdiques del SEM.
Sí.
Estem parlant d'ambulància, estem parlant de moments claus per la vida de determinades persones.
Correcte.
I estem parlant d'una guia que permet fer coses, jo no dic, òbviament són professionals, però no són els professionals que cal que actuen en un moment determinat.
El nostre argument, o sigui, que ningú entengui que nosaltres estem actuant en contra al personal d'infermeria, que en té molts dins les seves competències. O sigui, jo crec que, per exemple, és tan deplorable que hi hagi una ambulància amb un personal d'infermeria i un tècnic per atendre casos especialment greus, com és deplorable que hi hagi un cotxe amb un metge i un tècnic per atendre també aquests casos greus. És a dir, en una situació crítica tothom és imprescindible.
Clar. Xavier, punt i seguit, seguirem parlant, perquè el tema és prou important. Hem volgut simplement saber més de la notícia, perquè realment ens ha sorprès. Gràcies.
Perdona, només dir-te una cosa.
Digues.
Hem aprofitat, vam entrar aquest escrit al departament,
sí,
i paral·lelament hem enviat una carta als col·legis de metges de Catalunya instant-los a que, com que en principi el departament vol la seva validació d'aquest protocol,
sí,
doncs ho analitzin en cura i no deixin desprotegit ni el col·lectiu mèdic ni el col·lectiu d'infermeria.
Doncs, com et deia, insisteixo, seguirem parlant. Gràcies, bon dia.
A tu.
Xavier Llonar, vicesecretari general del Sindicat de Metges de Catalunya.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Ara mateix parlem de nou, perquè de tant en quan estan en el programa, en el matí COPE Catalunya i Andorra, els dos components de l'associació Predef, la vicepresidenta i advocada, la Vanessa Fernández. Com estàs, Vanessa? Bon dia.
Bon dia.
I l'assessor, el Jordi Pont. Com estàs, Jordi?
Bon dia.
Avancem una mica més amb els amics de l'associació Predef, i avui volem parlar, nosaltres no, sinó ells, de l'índex de referència dels préstecs hipotecaris, el que nosaltres els periodistes sempre diem com IRPH. Primera pregunta, què és un IRPH i quanta gent hi ha afectada per aquest problema, Vanessa?
Doncs bé, l'IRPH, com bé has explicat, és un índex de referència en base al qual és utilitzat per les diferents entitats financeres per precisament referenciar les hipoteques i determinar el tipus d'interès que cada una de les persones pagaran pel préstec que se'ls ha concedit.
És a dir, estem parlant d'hipoteques amb interès variable.
Exacte.
Què dic?
L'import, és interessant saber que l'import d'aquest índex de referència s'elabora utilitzant dades que les pròpies entitats de crèdit tenen. Uh-huh. El que significa és que aquestes entitats de crèdit a l'hora de determinar aquest índex poden influenciar directa o indirectament en el número final.
Sí. Amb el que paguem al final. No?
Exacte. Uh-huh. Què ha passat? Quin és el problema? El problema és que hi ha diferents tipus d'IRPH i en concret n'hi ha dos, l'IRPH, el que es coneix com IRPH Caixes i IRPH Bancs, sí, van desaparèixer per llei el novembre del 2013.
Sí.
Això va comportar que les hipoteques que estaven referenciades amb un tipus d'interès variable han quedat determinades a dia d'avui a un tipus d'interès fixe,
sí,
el que ha comportat que molta gent vegi que la seva hipoteca doncs ja no varia en funció del tipus d'interès, sinó que cada mes paga el mateix.
I això és il·legal?
Entenem que aquestes clàusules, per diferents motius que posteriorment us explicarem,
sí,
entenem que haurien de ser declarades nul·les pels tribunals i així ho estem defensant.
1.300.000 persones afectades, que no són poques.
Efectivament, en tot el territori nacional estem parlant de consumidors que poden tenir a les seves hipoteques aquest índex de referència, doncs aquest seria la xifra.
Molt bé, doncs per tant, Vanessa, què pot fer a Predef per ajudar aquestes persones? Si parlem d'1.300.000 a Espanya, a Catalunya, doncs m'imagino que la quantitat serà importantíssima.
El que poden fer i el que estem fent des de l'associació Predef és presentar demandes individuals davant dels tribunals de justícia, i el que interessem és precisament que es declari la nul·litat d'aquestes clàusules per diferents motius. En primer lloc, perquè entenem que hi ha una manca d'informació, que en cap cas es va informar al client quan es va firmar la seva hipoteca, ni se li va donar opció de poder escollir diferents modalitats.
Uh-huh.
I el que nosaltres entenem és que aquest índex tampoc és un índex que sigui transparent a l'hora de determinar-se, i en base a diferents arguments nosaltres estem demanant la nul·litat davant dels jutjats, i això és el que es pot fer a través de Predef.
I ara li passo la paraula i el micro al Jordi Pont, assessor de Predef. S'han aconseguit ja, Jordi, moltes sentències de nul·litat, no?
Sí, efectivament, ja s'han aconseguit diverses sentències, bastants sentències de nul·litat en tot el territori nacional, en Predef també, òbviament, i des de l'associació oferim la possibilitat de reclamar judicialment aquesta condició abusiva, que considerem abusiva, sota la tutela d'un grup de professionals.
Molt bé, i el telèfon, que és el més important, que els oients sempre diuen, i el telèfon, doncs mira, el telèfon de Predef, 93-281-1140, te lo repito, 93-281-1140, també m'imagino que us poden enviar un e-mail,
sí,
a info@predef.com, podeu demanar una cita gratuïta amb un dels assessors de Predef, i també trobareu informació a la web de Predef, www.predef.com. Que m'he quedat cortat. Queden 30 segons, amics i amigues, per arribar a la una perquè arribin les notícies. Doncs a partir d'ara fins que durin, podeu marcar el 940-20-32, 940-20-32. Si queréis assistir este jueves 12 de noviembre a las 9 a un marco incomparable, como es la Basílica de Santa María del Mar. Música clásica para vosotros. Regala COPE.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Continúa el debate en el Parlamento catalán sobre el pleno de investidura del próximo presidente de la Generalitat. Artur Mas le ha dicho al socialista Miquel Iceta que hay líneas rojas que no está dispuesto a traspasar solo por ser presidente de la Generalitat.
No estic disposat a fer el que sigui
No estoy dispuesto a hacer lo que sea para ser presidente, de ningún modo. Lo he dicho muchas veces y lo repito. Hay líneas que si yo soy presidente no las cruzaré. Pero llegaré tan lejos como sea necesario para aplicar el mandato recibido en las urnas el 27 de septiembre. No me temblarán las piernas ni me fallará el pulso si esta es mi responsabilidad en la parte que me toque.
Si es esta la meva responsabilidad en la parte que me toque a mí.
A esta hora arranca la reunión del Consejo de Estado que va a emitir un dictamen que servirá al gobierno para recurrir el proceso de independencia comenzado por el Parlamento catalán. En el mundo económico preocupa la incertidumbre política en Cataluña. Lo advierten los organismos internacionales y también los servicios de estudios como el del BBVA. Álvaro Gutelenc.
Aunque todavía no tienen evidencias para decir que el proceso separatista de Cataluña está influyendo en la economía española, desde el BBVA insisten en que este es un elemento claro de incertidumbre cara al futuro. Jorge Sicilia es su economista jefe.
Cuanto mejor funcionan las instituciones y más certeza hay de que haya un Estado de Derecho con reglas del juego claras, pues más fácil es tomar decisiones de inversión y de consumo, ¿no? El proceso que estamos viviendo en Cataluña no es ajeno a esta reflexión.
A pesar de esa incertidumbre, mantiene sus previsiones de crecimiento para España en el 3,2% este año y en el 2,7% en 2016, aunque reconoce que el objetivo de déficit será difícil de cumplir este año.
La Audiencia Nacional imputa a 5 dirigentes de ETA por el asesinato de Gregorio Ordóñez, imputación que llega cuando se celebra el Día de la Memoria de las Víctimas. Más datos, Patricia Rossetti.
Cantauri, Pototo, Iñaki de Rentería, Miquel Ancha e Insulza, 5 históricos dirigentes de ETA que el juez Pedraza imputa por tomar la decisión de asesinar a Gregorio Ordóñez. Formaban parte del comité ejecutivo de ETA tras la caída de la cúpula en Vidar en el 92. El juez se ha basado en informes de la Guardia Civil con fiables indicios de la participación de estos 5 terroristas en la decisión de matar a Ordóñez.
Y Bruselas da inicio a las negociaciones con Londres sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea. Y lo hace tras recibir una carta de David Cameron con sus exigencias de reforma. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Y ahora llega ese momento de negociar después de que David Cameron haya remitido esa carta en la que afirma haber tomado la decisión de abrir este proceso porque el Reino Unido, dice, es una nación práctica porque toma la decisión con la cabeza, no con el corazón. Hasta Bruselas acaba de llegar el ministro de Economía británico, Osborne.
Well, today Britain's formal renegotiation has begun.
Para decir que hoy ha comenzado formalmente el proceso de negociación del Reino Unido. Ha tomado la palabra antes de reunirse a negociar con los líderes de las instituciones europeas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ojo que Sergio Ramos podría pasar por el quirófano para solucionar sus problemas en el hombro y por tanto podría perderse el clásico. Arantxa Rodríguez.
A las 2 de la tarde está previsto que el sevillano pase las pruebas médicas que van a determinar si tiene que pasar o no por el quirófano por una lesión en el hombro. Los resultados se van a conocer a primera hora de esta tarde. El central del Real Madrid no va a estar, por tanto, en la concentración de la selección para los partidos amistosos contra Inglaterra y Bélgica, a la que acaban de llegar el resto de futbolistas internacionales. Ciudad Deportiva de Las Rozas, Miguel Ángel Díaz.
Prácticamente todos ya están concentrados. Recordemos que aparte de Sergio Ramos causó baja en la última jornada Juanfran y que Del Bosque llamó a Óscar de Marcos y a Nacho, el central del Real Madrid. A las 6, primer entrenamiento abierto. A las 8, presentación de la camiseta que luciremos en la próxima Eurocopa. Y esta mañana acto importante en la Moncloa porque el capitán Iker Casillas ha recibido la máxima condecoración deportiva del gobierno, la Gran Cruz al Mérito Deportivo. Estas serán las palabras del capitán de la selección española.
Personalmente me gustaría que cuando termine mi carrera, que aún quedan un par de años, me recuerden no solo por mis éxitos deportivos, sino por haber sido una persona que siempre ha intentado ayudar y devolver a la sociedad todo lo que ella me ha dado.
Acaba de ser presentado Eusebio como nuevo entrenador de la Real Sociedad. Firma hasta 2017.
Gracias, Arantxa. La 1:04, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pobita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
I
més coses, a banda d'informació, més coses. Per exemple, ho deia abans a les notícies de la una, el que passa que només tenia 30 segons, ara tinc una mica més, per convidar-te a la Basílica de Santa Maria del Mar. És una autèntica meravella. Està l'orquestra de Càmera Arts Collegium i va interpretar aquest dijous a les 9 del vespre obres de Mozart, Bach, Vivaldi i Haydn. Vols anar? Sí? Doncs ara mateix has de marcar el 940-20-32-940-20-32. I ara, després de ser generós, ara les notícies, la informació. Carles Osada, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Pocs canvis, Dimarts amb un clima molt estable arreu de Catalunya, cel serè, temperatures força agradables, similars a les dels últims dies, 19 graus a Barcelona, Tarragona i Girona, 15 a Lleida, 11 a Andorra, la Vella, transport públic, normalitat, xarxa viària, encara aquests dos carrils tallats a dos, Castellbisbal, direcció Lleida, i també a l'AP7 trobem dos carrils tallats a la Jonquera, direcció França, per un camió avariat. De l'actualitat, la quarta edició a Barcelona de la Fira de Moda Texana Denim tindrà 87 empreses de 21 països que mostraran les seves propostes per la primavera estiu de 2017. Ho faran al recinte Montjuïc de la Fira de Barcelona del 18 fins al 19 de novembre, aquests dos dies. La indústria texana mundial genera un volum de negoci déu-n'hi-do d'uns 51.000 milions d'euros. Entre els assistents a la Fira Barcelonina destaquen companyies de Turquia, Itàlia, Espanya, Marroc, el Japó, França i també Alemanya. I a prop de Barcelona, Badalona, Filmets Badalona, Film Festival arribarà a la 41a edició amb la participació en la secció oficial de més de 250 pel·lícules de 48 països, 5 d'elles produccions de la mateixa localitat de Badalona, elegides entre més de 4.500 films inscrits. És una de les mostres amb més prestigi i més veteranes que hi ha hores d'ara a Catalunya. Aquest festival es farà del 20 al 29 de novembre, tindrà Suïssa com a país convidat d'aquesta edició i les 250 produccions es poden veure en 27 sessions competitives diferents.
Gràcies, Carles. D'aquí 25 minutets aproximadament, eh? No feu cas. A vegades són 26, a vegades són 27, a vegades són 35. Les notícies, l'actualitat a Catalunya. Miro Twitter, arroba el Mati Cope, aquest és el Twitter del programa. Recorda que a partir de les 3 de la tarda pots tornar a recuperar el programa, alguna entrevista, algun tema que t'interessi, però tendències, et diré una, per exemple, em quedaria amb una que de tant en quant apareix, m'emociono cuando, doncs entra a Twitter i veuràs per què s'emociona molta gent. Hi ha emocions, òbviament, de tota mena, pots inclús, òbviament, aportar la teva, no em posaré ara a llegir les emocions d'altra gent, però mira, hi ha una molt curiosa. Per exemple, me emociono cuando me despierto escuchando determinada música. Doncs tu aquí pots posar el mateix i posar la teva emoció musical. Nosaltres ja estem a punt d'emocionar-nos perquè ve un noi jove i ve directament des d'Andalusia, des de Huelva, i diuen que és un dels representants del nou flamenc actual i que ho fa de meravella. D'aquí no res parlem amb ell. Es diu Arcángel. Antes, déjame que te recomiende un bufete de abogados de Barcelona, es uno de los más prestigiosos, son abogados Campmany y son especialistas, por ejemplo, en temas relacionados con invalideces, con la gran invalidez, la invalidez absoluta, la total o de la parcial, por tanto, especialistas en incapacidades. También son especialistas en accidentes de trabajo, por si has tenido algún problema trabajando y la cosa se ha puesto complicada, pues puedes consultar con Campmany Abogados, ahora te digo el teléfono. También son especialistas en temas, abogados laboralistas también, abogados especialistas en reclamaciones de seguros. Te doy el teléfono de Campmany Abogados, apunta 93159-9824, 93159-9824. Más fácil, puedes consultar la página web de Campmany Abogados en internet, campmanyabogados.com.
Les notícies, les entrevistes, els professionals, les xarxes socials, tot al matí, COPE Catalunya i Andorra.
La Clínica Dental Plaza Catalunya aplica cada 30 días las mejores condiciones en un servicio. Por 25 euros al mes, sin entrada ni intereses, le ofrecemos reponer el diente que perdió. Consulta gratuita. Estamos junto al Corte Inglés. Solo hasta el día 15. 900-242-900. 900-242-900.
Esports COPE, un equip guanyador. Opinió, informació, debats, protagonistes.
I avui a partir d'un quart de nou, tiempo de juego, camufego, temps de Champions.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
COPE, estàs informat. Pa, 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 pa.
Catalunya a la tarda de COPE.
Avui ens visita un grup, els de Vicio, que els vam conèixer a través d'un anunci de televisió, però com els hi ha canviat tot això a la vida?
Hemos engordado un poco después de tanta hamburguesa.
Sí,
tanta
gente.
Lo único.
No, lo bueno, al principio cuando no nos conocía nadie, no ponía imagen, siempre nos ponían, llevamos un plato de televisión, nos ponían 5.000, por ejemplo, como si cantásemos los 5. Y la gente está acostumbrada a ver una banda que toque cada uno su instrumento.
Carles García Pastor a la tarda de COPE Catalunya i Andorra, de dilluns a divendres a les 6. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. De dilluns a divendres de 12 a 2, la ràdio més pròxima. Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Dicen que es uno de los máximos intérpretes actuales del flamenco y que de hecho ha venido a rejuvenecer el mundo del flamenco y del cante junto. Tenía 10 años y ya cantaba y ganaba el concurso de fandangos de Huelva. Empezó a deslumbrar ante el público en la 10ª edición de la Bienal de Sevilla. Dicen también que su flamenco y por ende su quejío es genético. Hasta han escrito un poema, que lo tengo por aquí, dedicado a nuestro invitado y que dice: viva Huelva porque tiene artistas de grandeza, como es Arcángel, cantaor de pie a cabeza, con mucho estilo y arte, para representar su bandera, que es Andalucía la primera. Francisco, buenos días.
Buenos días, no sé si irme o quedarme después de esa presentación.
No, hombre, yo creo que te lo mereces. Ha sido lo mínimo que podíamos hacer.
Bueno, uno no puede evitar ruborizarse, ¿no? Cuando hablan esas exquisiteces, pero bueno, tenemos que aceptarla.
¿Quién ha escrito ese poema?
Pues no lo sé.
No me digas que es la primera vez que lo
escucho. Es la primera vez que lo escucho, sí.
Sí, pues ahí está. ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Francisco José o simplemente Arcángel?
A mí Arcángel, porque estoy acostumbrado de cuando era niño, pues en la escuela, cuando pasaba lista.
¿Arcángel?
Señor Arcángel, señor Gutiérrez, señor Méndez. Pues ya está, pues yo acostumbrado.
Oye,
vamos,
pues
lo probable es que alguien me llame por mi nombre de pila y no diga nada.
Mire. Es peligroso llamarse Arcángel porque empieza por A, eras el primero, ¿no? Que llamaban.
Claro, yo creo que por ahí empezó todo.
Empezó todo, ¿no?
Por ahí empezó todo, que me llamaban el primero, yo tenía que ver al delegado de la clase, a mí todos los marrones, todos de estos. Pero bueno, yo lo viví con,
Oye,
con alegría.
Y eso de a los 10 años ya cantabas. Pues serías una guindilla, ¿no?
Bueno,
con 10 años.
Yo imagino que cantase era por ponerle una etiqueta a algo, ¿no? Porque bueno, a los 10 años es difícil.
Bueno,
canta bien, ¿no? Pero bueno, sí, empecé, como yo digo, como digo muchas veces, empecé a meter la pata con 10 años, sí. Porque, bueno, era muy niño y recuerdo que empezaba. Simplemente, bueno, pues yo salía, me regalaron una guitarra, porque por supuesto no sabía tocar.
¿Más grande que tú la guitarra?
Sí, casi más, sí. Y además, por supuesto, te digo, no sabía tocarla, pero sí canturreaba, ¿no? Y bueno, las coincidencias de la vida, que había el vecino de frente justo, era el que cubría el reportaje fotográfico del concurso de fandango de Huelva.
Urba.
Infantil, ¿no? Y este hombre me escuchaba allí todo el rato hasta que le propuse a mis padres, oye, ¿por qué no lleváis al chaval que intente a ver? Y yo, bueno, como no tenía vergüenza,
eres un niño.
Un niño, y, claro. y aquello simplemente me divertía, o sea, yo me acercaba a algo que me hacía ser feliz, ¿no? Tampoco no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Pues yo me metí en aquel carril Y fui con 9 años, no con 10, sino con 9.
Con 9, así que...
Y bueno, con tan buena suerte que ese año gané un segundo premio, al siguiente gané el primero y ya, bueno, pues no sé, pues la curiosidad comenzó, el veneno ya estaba inoculado, pero...
Oye, ¿y eso que encontró por ahí que dice que tu flamenco es genético? ¿Hay alguien en la familia? Que ya...
No, yo no tengo nadie en la familia
nadie
se dedica al flamenco.
Nadie.
Ni a la música.
Ni a la música.
Ni nada parecido, ¿no?
Entonces, ¿cómo te lo explicas eso? ¿Qué ha pasado aquí?
Pues...
¿Vino una damadrina y te tocó la cabeza con una estrella, con una varita mágica? ¿Qué pasó?
Bueno, no sé, yo esos escenarios son bonitos, ¿no? Esa cosa mágica que uno se imagina es bonito, ¿no? Pero realmente yo no tengo una explicación cierta, ¿no? Imagino que uno está predestinado para alguna cosa... O no sé, es que...
Tú cuando cantas, Arcángel, cuando lanzas te pones en el escenario y cantas, cierras los ojos o los abres, ¿qué sensaciones tienes ahí en ese momento? Pues, porque quizá ahí esté la explicación.
Bueno, puede ser, pero fíjate, la sensación que tengo más que nada cuando canto es de un examen continuo. Hacia mí mismo, ¿no? Es decir, tengo una capacidad de autocrítica bastante grande, sin llegar a ser sangrante, que algunas veces... lo roza, pero no lo es, y sobre todo lo que siento es como eso sí que es una peculiaridad, cómo me escucho tan diferente por dentro que cuando luego me escucho grabado, ¿no? Entonces me concentro en no sé, en expresar cosas que ni siquiera sé si la gente entiende ni si las entiendo yo. O sea, yo lo que sí siento en esos momentos es un afán de superación y una guerra contra mí mismo, ¿no? Eso sí lo siento permanentemente.
El hecho de que muchísima gente que sabe mucho de flamenco, yo no, obviamente, yo simplemente escucho y ahora estoy hablando contigo y es un placer, que digan que el hecho de que Arcángel esté ahí, que tienes 30 y pocos añitos, eres un tío joven, muy joven, hombre, eso significa que has llegado, estás en el buen camino, en el gran camino del flamenco y estás ahí para demostrar que se puede rejuvenecer, que hay que rejuvenecer el flamenco. Hay más gente, tenemos esta Poveda, hay muchísimos otros, pero eso es muy bueno, ¿no?
Sí, bueno, yo no quiero demostrar nada, ¿no? Simplemente, eso sí, dejar patente que el flamenco no solo se puede rejuvenecer, sino que hay que rejuvenecerlo.
Ahí.
Porque, pero por una cuestión básica, o sea, no es que yo sea Séneca y sepa más que nadie, ¿no? O sea, es algo obvio que el flamenco, aún todavía en la edad que tengo, no he visto ninguna mesa ni ninguna silla que cante. ¿Eh? Entonces, ni que baile, ni que toque, lo hacen las personas, y las personas... no estamos descontextualizadas de la vida que vivimos, ¿no? Uh-huh. A veces el gran error del flamenco, y lo extiendo a los puristas en todas las materias, es que están descontextualizando el arte, o al contrario, están queriendo contextualizar el arte que se hace ahora con lo que se supone que se hacía cuando se creó, ¿no?
Yeah.
Entonces, son escenarios muy diferentes. O sea, yo tengo un hijo que va a ser 12 años y mi hijo no entiende la vida sin un teléfono móvil o sin un ordenador o una tablet.
Claro.
Que no digo yo que sea bueno ni malo, sino simplemente que ya no la entienden sin eso, ¿no? Entonces, no le puedes explicar a un niño ciertas cosas que tú sí has vivido,
claro,
y que generaciones anteriores tuyas no las vivieron y tuvieron carencia, y ellos vivieron otras que tú no. Y en fin, el arte no es algo que tú puedas enjaular.
Por eso es arte, porque está vivo y va creciendo y va creciendo.
Obviamente.
Claro. Oye, estás con nosotros porque nos quieres presentar tu último trabajo. ¿Cuántos CDs? El último es Tablao. ¿Cuántos llevas ya?
Este es el sexto.
Este es el sexto. Es decir que, vamos, ¿el primero fue con 9 años, tal vez?
No. Un poquito más, con 21.
Te lo digo en el buen sentido, ¿no? Es decir, que eres un hombre que no para, ¿no? Que no para, no has parado de trabajar.
Sí,
¿no?
Afortunadamente sí, ¿no? O sea, a través del tiempo... Yo empecé a trabajar ya hace muchos años de manera profesional y afortunadamente, bueno, pues vamos haciendo camino y poco a poco siempre hay trabajo, bueno, con épocas buenas, épocas peores, otras mejores, bueno, pues como todo el mundo, ¿no?
Arcángel, ¿el público del flamenco ha evolucionado como vosotros? Es que antes me dabas una lección de evolución, de lo que tiene que ser, ¿no? ¿El público también ha evolucionado o se ha quedado, no sé dónde?
Bueno, hay cierto público que no ha evolucionado, y cierto público que sí, ¿no? Normalmente el que no evoluciona es porque las recreaciones que se van haciendo las entienden como un ataque directo a su conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, aparece el rechazo sistemático. Pero bueno, eso es un comportamiento entendible porque, en verdad, todos los humanos lo hacemos con algo en la vida, ¿no? Que cuando no conocemos algo nos ponemos en guardia y lo rechazamos sistemáticamente.
Pero está muy bien que los clásicos sean renovados, digitalizados, remasterizados, ¿verdad que sí? Actualizados, ¿no?
Yo creo que sí. O sea, yo creo que los clásicos lo que tienen que tener un componente importante de sustento y de respeto de la tradición, pero con la mente abierta, con un pie siempre en el futuro, sobre todo por no sentirte solo, con mucha gente alrededor, pero solo, ¿no? Porque al final el que te está desligando, el que está siendo desafectado del ámbito que te rodea, eres tú mismo, ¿no?
Sí, señor.
Entonces, bueno, hay que estar en esa pelea.
Oye, querido Arcángel, te voy a decir adiós con la pena en el alma, con el quejío en el alma, pero, por cierto, el flamenco, el quejío flamenco, ¿de dónde sale? Y acabamos ya, cuando tú lo lanzas, ¿de tu alma o de tu cabeza? ¿De tu corazón o de tu cabeza?
Yo creo que tiene que ser el equilibrio perfecto entre los tres.
Muy bien.
Técnica, cabeza y corazón. Porque yo creo, siempre digo que el cante está en la cabeza porque, o lo que se hace está en la cabeza, porque nadie es capaz de hacer algo que no tiene su conocimiento previamente, ¿no? Otra cosa es que coordinando esas tres cosas, pues salgan cosas inesperadas. Que uno las aprende y luego las va repitiendo y mejorando.
Bueno, pues...
Digo yo, ¿eh?
No, dices tú, y qué maravilla, qué maravilla escucharte, Arcángel. Un abrazo muy grande. Te dejamos que vuelvas a tu Huelva natal de aquí un rato, porque creo que te vas a unas cuantas...
Queda un poquito.
Gracias, un abrazo muy grande.
Igualmente.
A triunfar, gracias por estar con nosotros.
Matí, COPE Catalunya i Andorra, la ràdio més propera.
Ay, niña de fuego.
Bueno, és que me da pena, em dona pena trepitjar l'Arcàngel, la música de l'Arcàngel, un noi jove que, òbviament, està fent moltíssim per aquesta música, per aquesta música que ens arriba des d'Andalusia i que d'aquí també ens agrada i molt, com és el flamenco. Però ara el que fem és tancar aquesta mitja hora de programa saludant a una bona amiga, és la Sandra Cabrera, des de la Fundació Altarriba de Barcelona, i sempre, quan parlem amb la Fundació Altarriba, parlem dels nostres estimadíssims animals de companyia. Sandra, com estàs? Bona tarda.
Hola, bon dia, Pepe. Molt bé.
Encantat de saludar-te. Tinc moltes coses que preguntar-te i poc temps, però, en tot cas, jo tinc aquí una enquesta meravellosa que m'han fet arribar i que fa pensar, també, que diu, és un estudi que ha fet l'empresa Affinity, i diu que un de cada tres catalans tria el seu gos per motius emocionals. Això és bo o no és tan bo?
Això és bo i no tan bo.
Ah, veus, jo ja sabia que m'ho diries, per això t'ho he preguntat, eh?
A veure, t'ho explico. Realment, quan adoptes un gos, tens que tindre en compte moltes coses. Val? Els motius emocionals, bueno, molt correcte, hi ha que tindre un feeling amb l'animal i hi ha que tindre una bona relació. Però què és important? És molt important també que considerem les nostres opcions. Realment, quin temps tenim per dedicar-li a l'animal, quins medis econòmics i també quin temps. Vull dir, ja que tindré en compte tot, si jo sóc a casa, si no sóc a casa, quin tipus de família en tinc, si tinc gossos, tinc quins gats, o si, bueno, si puc treure-la a passejar, el menjar que ha de comprar.
És a dir, Sandra, que no ha de ser ni molt més una decisió compulsiva.
No, en absolut.
Cosa que apliquem després quan comprem, no sé, unes sabates o una camisa. No, quan entra en casa un animal de companyia, un gos o un gat, s'ha de fer servir el coco, el cap, no?
Exactament.
S'ha de ser racional, m'imagino, no?
Sí, s'ha de ser molt racional i ha que deixar-se també assessorar. Perquè, clar, tu no coneixes l'animal. Per molt que t'agradi, que el veus i és molt maco, tu no saps quin caràcter té. Si té un nivell energètic molt alt, si no li agrada molt les persones, si no li agrada molt els gats...
Mira, farem una cosa, Sandra. Hi ha una a la pàgina web de la Fundació, a la Fundació Altarribà, hi ha una enquesta que és el qüestionari previ a l'adopció. El que hem de fer és recomanar a tothom que vulgui que entri un gos o un gatet a casa seva, un animal de companyia, que abans de fer aquesta adquisició, que algú li regali un gos, un gat o que el compri, que entrin a la vostra pàgina web i que omplin aquest qüestionari. És més que recomanable, no, això?
Sí, és molt recomanable, més que res perquè nosaltres sí que coneguem els animals. Jo sí puc dir-te, si tu ets un pis petit, sí. A lo millor sí que pots tindre un gos gran.
Sí.
Perquè sí que es té ara una percepció de que gos petit amb pis i gos gran amb casa en jardí, però sí. Això no sempre és així.
Ah, veus, està molt bé això. Aquestes i d'altres, perquè hi ha moltes preguntes, però són molt fàcils de contestar, no? Jo les tinc aquí davant, però recomanem això, no? Que els amics i amigues que estiguin, que ara mateix estiguin pensant, no sé, d'aquí un mes, d'aquí una setmana, o quan sigui que entri un gos o un gat a casa, seria bo que compleixin aquesta enquesta. I què fan amb ella? L'envien directament a la Fundació Altarribà?
Sí, l'envien a l'adreça de correu altarribà@altarribà.org i nosaltres l'avaluem. Realment, òbviament, no és complicat.
És molt
perquè
fàcil.
No demanem, bueno, uns mitjans econòmics molt elevats.
Molt bé, Sandra.
Ni característica, simplement sàpiga quin tipus de vida per quin tipus de gos.
Gràcies, Sandra. Ho deixem aquí. Arriba ja les notícies. I la setmana vinent tornem a parlar amb els amics de la Fundació Altarribà. Adéu, bon dia.
Moltes gràcies, Pepe. Adéu.
Adéu, adéu.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra. COPE Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Disfruta de la alta cocina china en Alella, en el restaurante Feliz 2, reconocido como uno de los mejores restaurantes chinos de Cataluña. Restaurante chino Feliz 2, una perfecta armonía entre la cocina china y la mediterránea. Restaurante chino Feliz 2, en Alella, a 10 minutos de Barcelona, con una amplia terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Restaurante chino Feliz 2, calle Anmayés 2, en Alella. Reservas en el 93-540-8522, 93-540-8522.
Cerrado domingos noche.
Por fin llega a nuestro país Gigi D'Alessio. Malaterra World Tour. El 17 de noviembre en la Sala Bars de Barcelona. Compra ya tus entradas en livenation.es y Ticketmaster. Gigi D'Alessio en concierto.
No me hables tan fuerte, hija. Ayer fui a Audiotech y te oigo perfectamente.
Pero no sé de qué lleves nada, abuelo.
Es que en Audiotech me han puesto unos audífonos invisibles.
¿Son mágicos, abuelo?
No, hija, son profesionales. Audiotech.
Entra en audiotech.es o llama al 93 193 1396 y pide tu revisión gratuita. Estamos en toda Cataluña. Audiotech 93 193 1396.
¿Ya sabe que el oro ha subido? No espere más y aproveche para vender o empeñar su oro. En Compro Oro Goya, hoy pagamos a 20 euros el gramo. Además, un regalo sorpresa. La plata la valoramos a 300 euros el kilo. Visítenos en Paseo San Juan 163, esquina Industria, o llámenos al 93-476-0437. Valoración sin compromiso. Le esperamos en Compro Oro Goya, Paseo San Juan, esquina Industria.
En el siglo XXI, el problema circulatorio en pierna no debería condicionar tu forma de vestir. Conozco muchas mujeres que limitan lucir las piernas por los capilares o arañas vasculares. La solución existe y se llama láser. Solo con láser conseguirás eliminar todos tus capilares de forma eficaz y duradera. Pero debes ponerte en marcha ya. La única condición necesaria para el tratamiento es no exponer las piernas al sol. Empezando ahora, conseguirás tu objetivo para la próxima primavera-verano. Llámanos y te lo explicaré de forma personalizada.
Llama al 93 414 3631 y pide una visita informativa sin coste para ti. La doctora Torrejón te atenderá personalmente.
¿Puedo seguir? Lo siento, por favor.
Momentos.
No me llames.
Todos los días. Ahora mismo no confías en ella.
No.
A partir de 2:15 de la matinada, Momentos amb Luis Rodríguez. Un programa de confidències. Parlaràs amb un amic.
Que ella sea feliz, que ella esté bien.
Luis Rodríguez.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A partir de las 2 hoy en el mediodía COPE vamos a estar un día más pendientes del Parlamento catalán, donde se celebra la segunda sesión del debate de investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat. Hasta ahora lo más animado de la mañana ha sido el enfrentamiento dialéctico entre Inés Arrimadas de Ciudadanos y de Artur Mas. Siguiendo este debate en el Parlamento catalán está Yolanda Canales.
Y la líder de la oposición, Inés Arrimadas, ha pedido al candidato que dé paso a la alternativa porque no puede ser presidente el que divide a los catalanes, usa sus sentimientos e intenta tapar la corrupción con la deriva independentista.
¿Qué ha pasado para que el señor Pujol, el señor Mas, se hayan convertido en los más independentistas de Cataluña? ¿Tiene algo que ver los procesos judiciales? ¿Tiene algo que ver que la familia Pujol esté imputada desde el primero hasta el último? ¿Es casualidad o es causalidad, señor Mas, que ustedes hayan hecho este cambio ideológico?
Mas le respondía que Ciutadans había nacido para dividir a la comunidad docente y también le recordaba que había contribuido, en este caso Convergència y Unió, a salvar a España del rescate. El socialista Miquel Iceta también le decía a Mas que ha pasado su momento político.
Eso en el Parlamento. Además, desde hace media hora está reunida la Comisión Permanente del Consejo de Estado para dictaminar sobre el recurso al Tribunal Constitucional contra esa declaración independentista que ayer aprobó el Parlamento catalán. Pero no solo vamos a hablar en el mediodía COPE de Cataluña, también nos acercaremos al País Vasco, donde se ha celebrado el Día de la Memoria. Se ha celebrado con un acto en el Parlamento del que se han desmarcado el Partido Popular y UPyD. Se han desmarcado porque creen que estos homenajes deberían ser solo para las víctimas del terrorismo. Escuchamos al presidente de los Populares Vascos, Alfonso Alonso.
De que no se merecen que se las confunda, se las quiere mezclar o que se las quiere diluir en otra cosa, y que merecen su día. Y yo también apelo a que este día 10 de noviembre, que nació como un acto que nos unía en el recuerdo de las víctimas del terrorismo, el año que viene pueda volver a ser lo que originalmente fue.
Vamos a contar también a partir de las 2 cómo les va a los refugiados que llegaron a España el pasado domingo. El Comité de Ayuda al Refugiado trabaja ya con 6 de ellos. Laura Otón.
Personal cualificado atiende a estos refugiados en sus centros de Bilbao y Getafe, que, como confirma la secretaria general de CEAR, Estrella Galán, necesitan ayuda para rehacer su vida tras pasar por situaciones muy traumáticas.
Ahora lo que estamos trabajando con ellos es restaurar su propia tranquilidad y seguridad y empezar cuanto antes todo el proceso de aprendizaje el español, de conocimiento del entorno, porque lógicamente están muy desubicados.
Antes de que termine 2015 llegarán a España otros dos grupos más numerosos y en 2016 el resto, hasta completar el cupo de 9.300. CEAR aplaude la llegada, pero las considera lentas e insuficientes.
Todo esto y más a partir de las 2 en el mediodía COPE. Ahora llega El Espejo, ahora llega José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Notícies, entrevistes i, en definitiva, ràdio entre les 12 i les 2. Això és el Matí COPE Catalunya i Andorra. I ara sí, ara sí. Ara arriben les notícies, l'actualitat. Carles Ossada, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Pocs canvis, eh? Un dimarts amb cel serè, temperatures força agradables, de tardor, però una tardor força càlida, 19 graus a Barcelona, Tarragona i Girona, 14 a Lleida, 12 a Andorra la Vella, transport públic, cap problema, xarxa viària, algunes retencions, per exemple, dos carrils tallats a la 2 a Castellbisbal, direcció Lleida, per un accident, en via alternativa en aquest punt, l'AP7, en aquesta mateixa autopista, l'AP7, però a la comarca de Girona hi ha dos carrils tallats a la Jonquera encara, direcció cap a França, per un camió avariat. Una nova problemàtica està a la C58 i a la Ronda del Litoral. Hi ha 3 quilòmetres de cua en aquesta C58 de Montcada al nus de la Trinitat per un accident en direcció a Barcelona degut a una topada que hi ha hagut a la Ronda del Litoral amb dos cotxes que talla dos carrils en aquests instants. De l'actualitat d'aquesta hora, els Mossos han desmantellat un grup criminal especialitzat en robar en domicilis del Maresme i el Vallès mentre els inquilins dormien. Els lladres forçaven portes i finestres per entrar a l'interior dels habitatges i també sostreien vehicles. I la plataforma d'infants de Catalunya, impulsada per la taula del tercer sector i que reuneix a les principals entitats socials i educatives, ha demanat al futur govern de la Generalitat i als ajuntaments que enforteixin i garanteixin l'oci educatiu per a tots els nens i també els joves. En el debat del dret a l'oci educatiu, integrants de la plataforma han alertat que, fruit de l'augment de les desigualtats socials, s'està produint un nou espai de desigualtat a través de les dificultats per accedir a l'oci o a l'educació a l'oci, segons un comunicat que ens han enviat aquest mateix matí a aquesta taula del tercer sector social.
Gràcies, Carles. Carles Losada, un sector social, una taula que engloba més de 1.000 entitats dedicades a la solidaritat i a les persones arreu de Catalunya. La 1.35, dos quarts i cinc de dues, millor dit, al Twitter de forma ràpida, @elmaticope, les tendències continuen sent les mateixes i de totes elles, segurament una que ja hem destacat, jo tornaria a destacar, és la que porta el nom del president actual dels Estats Units, Barack Obama. Li queda poc al senyor Barack Obama perquè doncs, les eleccions s'apropen, les eleccions presidencials, i la notícia és aquesta, la que ha creat tendència, que la justícia nord-americana ha tornat a fallar contra les mesures migratòries de Barack Obama. Dos, durant el seu mandat, dos grans fronts el senyor Barack Obama ha intentat. Un, la sanitat pública, li ha sortit i no li ha sortit, i també el d'aconseguir que tota la gent que viu, 4 milions d'immigrants que viuen sense papers als Estats Units, doncs aconsegueixin el paper, per tant, la residència. I, un cop més, la justícia li ha dit que no. És una de les tendències a Twitter. I ara, quan el senyor Quic Iglesias fa la seva entrada a l'estudi, arriben els esports. Hola, senyor Iglesias, bona tarda.
Hola, senyor Collado, bona tarda.
Bona tarda. Hola, senyor José Luis Gil, bona tarda. José Luis Gil l'he saludat després perquè està darrere la pantalla i no el veia. Pensava que no havia entrat.
No, sí, bona tarda. S'ha primat, estic aquí, eh?
Ja ho sé, ja ho sé.
Vale.
Escolti, aquest matí he sentit una... No una declaració, sinó... Una
transcripció?
No. Una veu que venia de la redacció d'Esports, d'una de les companyes, que ha dit una frase que crec que pot resumir perfectament l'estat actual del Barça. Deia aquella persona, aquella companya, deia: el Barça ja no té Messi dependència. Jo crec que això és un gran titular i demostra que aquesta persona és una gran periodista perquè resumeix perfectament la situació actual del Barça. O no, senyor Gil?
Completament d'acord, si més no per aquest període on Messi no ha estat amb els seus companys i on bàsicament Neymar i Suárez s'han encarregat de tirar del carro i demostrar la seva vàlua més enllà de Messi i demostrar que pot haver-hi Barça més enllà de Messi. De fet, tots els gols que ha anat fent el Barça després de la lesió de Messi han estat o bé de Luis Suárez o bé de Neymar Júnior. Però tot això venia... I aquesta veu que vostè ha sentit, que si vol li posem nom i cognoms, però és igual.
No, la font no s'ha de revelar
aquesta
mai.
Aquesta declaració era el punt final a un debat provocat per la notícia que explicàvem ahir al Partido de las 12, i és que Leo Messi estarà al Santiago Bernabéu. Encara no sabem si per 90 minuts, si per 60, si per 45 o si per 20 minuts, però aquesta recuperació que l'argentí volia fer tranquil·lament, notant bones sensacions i amb l'objectiu únic i primer d'arribar al 100%, sembla ser que podria tenir punt de culminació al Santiago Bernabéu, on el futbolista argentí li diria a Luis Enrique per quants minuts està. Aixeca el dit del senyor Collado.
Sí, perquè després d'això, de que el Barça no té Messi dependència, després surt el senyor Gil, crec que era el senyor Gil que deia: ah, però això implicarà que quan torni Messi, Neymar ja no jugui com està jugant fins ara. Això era vostè, no?
El que ho deia, no? La meva teoria és que un partit, vulguis que no, dura 90 minuts i que només n'hi ha una pilota.
Un flor no hace verano.
I que la pilota és la mateixa pels 22, i que com Messi és el millor del món, que això ningú no ho discuteix, en un partit normal del Barça, Messi acapararà un percentatge de pilotes que, com les acapara ell, ja no les poden tenir ni Suárez ni Neymar.
Molt bé.
Ara que no està Messi, Neymar ha fet un pas endavant, quan a responsabilitat, quan a protagonisme, quan a lideratge, quan a brillantor. El gol del Villarreal, el gol davant del Villarreal, és absolutament impressionant. Està potser en el moment més dolç que li hem conegut des que llueix la samarreta del Barça, coincidint amb la no presència de Messi. I coincidint amb aquest fet que hi ha una pilota i que potser Neymar entra més vegades en contacte amb la pilota sense Messi que amb Leo Messi sobre el terreny de joc.
I què diu Bartomeu?
Resumint-ho, que a Esports Cope avui preguntem: atès que Messi torna pel Bernabéu, el posaríeu de titular? Sí? No? Ahir hi havia una gala organitzada per la Federació Catalana de Futbol, premis de la temporada del futbol català. Hi havia presència, evidentment, del president del Barça, Josep Maria Bartomeu, recolzant a Gerard Piqué, jugador català de l'any temporada 14-15, I a Bartomeu li preguntàvem per aquesta qüestió. Si està Leo al Bernabéu, perfecte. Si no, hi ha material més que suficient per jugar contra l'equip de Benítez.
No, s'està recuperant amb els plaços previstos. Esperem que pugui arribar. Tot així no forçarem res. Al contrari, la Lliga doncs, encara queda molts partits i l'important és tenir el jugador, tots els jugadors, en millors condicions. Si el Leo arriba, perfecte. Si no, doncs, crec que hi ha talent suficient com per enfrontar-se al Real Madrid.
I es parla del Clàssic, i es parla del Madrid, tot i que hi ha aturada per calendari FIFA, que hi ha partits de seleccions. Avui mateix es concentra la selecció espanyola. Bueno, el Clàssic està en perspectiva a 11-12 dies per disputar-se aquest partit, i Gerard Piqué, després de recollir aquest premi jugador català de l'any temporada 14-15, li preguntàvem per aquesta sinfonia de xiulets, eh? Ja saps que intentàvem que Piqué donés algun titular, però ahir anava ben vestit, anava entrejat, era un premi, una gala oficial, estava una mica més mesurat a l'hora de parlar d'aquesta xiulada que molt possiblement rebrà ell i el Barça al Bernabéu.
Home, mai hem estat molt ben rebuts al camp del Bernabéu, però és normal, també hi ha una rivalitat doncs, molt forta, esportiva, i segurament doncs, sí que ens xiularan. Per molt que t'ho prenguis molt a pit, potser no dormiràs aquella nit, potser no superaràs, si l'equip perd, si guanya, òbviament sortiràs de festa, però el dia següent la gent surt a treballar, la gent segueix estant amb la família i el món no canvia.
A Esports Copé parlarem amb un jugador que ha lluït la samarreta del Barça, que ha lluït la samarreta de l'Espanyol, i que en sap de fer gols perquè juga de davanter. Es diu Jonathan Soriano i és el jugador del Red Bull Salzburg, ahir també present en aquesta gala, on també hi havia, per exemple, Sergio González, per exemple, Joan Collet, o per exemple, Raúl Tamor.
Montero.
Aquí en el guió posa espanyol i diu el que digui en Quique Iglesias.
És que sap vostè...
I cada dia el Quique Iglesias.
Jo li he fet la passada, li he fet la passada avançada.
És que la gent es deu pensar que jo a les 9 del matí m'aixeco i ja sé el que diré, i mai sé el que diré. Perquè clar, el
home,
Barça...
Home, bon dia si ho saps, no?
Del Barça les notícies venen bastant, sí, bastant soles i parla Neymar a no sé on, parla no sé què, parla Rivaldo... Però de l'Espanyol, senyor Gil, és que ja haig de rascar una miqueta, eh? Mm-hmm.
Després d'aquest autoespot que vostè ha de fer...
No, però és que Quique és un periodista con raza.
No.
A l'antigua, de los que busquen, de los que levantan noticias, como se decía antes.
Vaig ser a la gala del futbol català ahir al vespre, vaig escoltar Raúl Tamudo dient que tant de bo pugui tornar algun dia a l'Espanyol, vaig escoltar Sergio González dient tant de bo, Raúl, algun dia puguem treballar junts, i vaig dir... Carai, sempre estan insistint en aquest aspecte. He preguntat i avui a Esports Copa explicarem que una vegada el senyor Mr. Chen arribi a l'Espanyol, amb qui arribi, amb la persona que arribi de president, doncs jo penso que es desbloquejarà tot i Raúl Tamudo, d'aquí a no massa temps, tornarà a treballar per l'Espanyol, òbviament no al terreny de joc, però sí als despatxos, ajudant a l'Òscar Perarnau. Ara sí que sí, Raúl Tamudo, tard o d'hora, acabarà jugant, treballant per l'Espanyol. Explicarem tots els detalls d'aquí una estoneta, que si no ja puc marxar cap a casa.
No diguis res més, perquè si no després no t'escolta ningú a les 15:15, perquè encara queda moltes coses que explicar, eh? Vull dir, sé jo, quan fas una entrevista a un escriptor, per cert, has fet un llibre, no?
Sí.
Has de venir aquí a que jo et faci una entrevista, a la
Montse,
no?
Molt bé, esperem una mica així per la campanya de Nadal.
Esperem, sí, sembla? Sí. Clar, perquè dic, el que volia dir és això, que quan entrevistes un escriptor i parles, expliques tot el que hi ha en el llibre, clar, has de comprar el llibre.
Els famosos spoilers, no?
Clar, home, sí.
I explicarem que Mamadou és el davanter senegalès, està a punt de renovar fins al 2018, ha passat avui per sala de premsa a l'entrenament, i que res, seguim treballant per d'aquí a 15 dies guanyar el Màlaga a l'estadi de Cornellà al Prat.
Gràcies. Després del Clàssic.
Gràcies, Quique.
Alguna cosa haurem de fer.
Més futbol, senyor Gil?
Sí, a punts, perquè insistim, ho dèiem abans, es concentra la selecció espanyola sense Sergio Ramos. Atenció, Ramos. Jugarà infiltrat al Clàssic, segons les últimes informacions, i després passarà per quiròfan per operar-se d'aquesta espatlla esquerra que té lesionada el futbolista del Real Madrid. Un Madrid que és també notícia després que Europe 1, es diu així, Iglesias?
Oui,
hagi destapat gravacions de les converses de Benzema en el cas Valbuena. Te doy mi palabra de que no hay otra copia de vídeo. Si quieres, destruyelo. Si no quieres pagar, sigue con tu vida. Yo ya te he avisado. I també és notícia aquesta desconnexió. Ara que està de moda parlar de desconnexions entre Cristiano i el Madrid, que ahir presentava presentava pel·lícula a Londres sense representació del seu club. En bàsquet, protagonista Víctor Claver, el seu equip Lokomotiv Kuban visita el Palau Blaugrana aquesta setmana en Eurolliga, i en plana poliesportiva també Anna Tarrés, que acaba de dir que no entén la recuperació de Gemma Mengual per la espanyola desincronitzada i que el seu treball per la Federació Ucraïnesa és un repte i no una revenja.
Al tiempo, senyor Gil, senyor Collado, l'Anna Tarrés esgarrarà la medalla de
no hi haurà,
bronze habitual.
El que vostè vol dir és que no hi haurà
sincronitzada a Jocs Olímpics.
L'esgarrarà, l'acabarà esgarrant.
Sí. Molt bé, la pregunta... Rússia, França, Ucrània.
La pregunta d'Esports Cope Catalunya, la repetim, posaríeu Messi de titular al Bernabéu, de titular, ja m'enteneu, que jugui. Ja veurem. Jo crec que no jugarà. Gràcies, Gil.
Que no jugarà cap minut.
Que no jugarà cap minut. Gràcies, Gil, no caldrà. No
un cafè?
No caldrà, home. Gràcies, Gil, gràcies, Quique. Adéu. No us perdeu. Un quart de quatre, Esports Cope, Catalunya i Andorra.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, debats, informació, protagonistes.
Saludem a Javier Saviola. Javier, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, eso puede hacer que River y Barça jueguen la final del Mundial de Clubs el mes de diciembre en Japón.
Sería espectacular, ¿no? Porque, bueno, fueron los dos clubes, de los dos clubes más importantes, bueno, que tuve en mi carrera.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Al matí, Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A 46 minutets, ja estem pràcticament tancant la paradeta, però encara ens queden moltes històries. La primera història que us explicaria ara és que si necessitáis un odontólogo de confianza, pero de confianza, yo tengo uno aquí a mi lado, a tocar, com es diu. Y además es un caballero que le encanta la música, por ejemplo, esta música. Intentar decir bien, últimamente no lo digo nada bien el nombre de la clínica AOA. ¿Lo he dicho bien, querido Iñaki?
Sí, Pepe, muy bien, AOA, exacto.
¿Lo he dicho bien?
Sí.
Qué alegría.
Claro que sí.
Es el doctor Cercadillo. ¿Cómo estás, doctor?
¿Qué tal? Pues muy bien, Pepe, aquí disfrutando un poquito de las conversaciones que tenéis, muy interesantes.
El deporte siempre es interesante. ¿Va a jugar o no va a jugar Messi el día del Clásico?
Pues te diría que sí, pero como ¿sí? tengo desconocimiento cómo está su estado bueno, de la lesión.
Y nosotros también, nadie sabe nada, solo lo sabe él, ¿eh?
Exacto.
Solo lo sabe él. Oye, el doctor Cercadillo es un buen odontólogo que se acerca a los micros de COPE para recomendarte, por ejemplo, y darte esperanza, sobre todo, porque hay personas que tienen la boca fatal y quizá piensan, bueno, primero me voy a cambiar un diente, luego otro. Y vosotros no trabajáis así, ¿verdad que no?
No, de hecho no es nuestra manera de enfocar los tratamientos, ¿no, Pepe? Porque normalmente, claro, las personas, por ejemplo, mayores, que dicen, ay, qué pereza, cómo, dónde voy,
ahí
alguien
vamos.
De confianza,
ahí vamos.
Me da respeto sí. hablar de implantes, porque... Sí. Entonces, claro, nosotros primero lo que hacemos es un muy buen diagnóstico, un estudio de la situación del paciente y luego damos opciones de solucionar el problema que tengan de diferentes maneras. Normalmente damos una o dos opciones.
Uh-huh.
Y lo que sí que pensamos siempre es, bueno, vamos a hacerlo el mejor resultado en el menor número de visitas, menor número de intervenciones y, por ejemplo, cuando tenemos que solucionar toda una boca, porque a veces hablamos toda la parte de arriba, toda la sí. parte de abajo, no, pero todo.
¿En un día se puede hacer?
En un día se puede hacer.
¿Sí?
De hecho, presentamos ahora en Sevilla, a finales de octubre, un estudio científico en el Congreso de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica, en el que presentábamos cómo llevamos una trayectoria de varios años solucionando el problema de toda una boca en un solo día. Uh-huh. Es decir, quitar los dientes dañados, si hay dientes dañados, a veces ya no hay ni dientes, colocar el número de implantes necesario, tanto arriba como abajo, y los dientes fijos. Ese mismo uh-huh. día ya con los dientes fijos.
¿En una visita?
En una visita. evidentemente, previamente hemos hecho una visita previa al paciente, un estudio, unos moldes.
Lógicamente.
Evidentemente, eso se sobreentiende. Sí, en una única visita. También decir, Pepe, para que no llevemos a confusión, porque queremos ser muy, muy, muy objetivos y muy claros, con la información para que nadie se confunda. Estos dientes que ponemos ese mismo día no serán los definitivos. Pero ya son dientes fijos, dientes para sonreír, para comer esa noche, para disfrutarlos.
Es decir, sales de la clínica BOA y ya puedes comer, ya puedes beber.
Efectivamente.
Después de la intervención, después del cambio de toda la boca.
Sí, así es. Y muchos pacientes, bueno, pero esto luego voy a sufrir durante cuántos días. Y yo, no. ¿Se va a inflamar? Sí, como cualquier intervención quirúrgica. Voy a tener dolores muy, muy leves. Se pueden calmar con gelocatil, con un ibuprofeno. ¿Y esto por qué hemos llegado a este nivel de calidad de tratamiento para los pacientes? Pues porque llevamos más de 10 años haciéndolo. Uh-huh. Y sabemos cuáles son los puntos de beneficio para nuestros
pacientes. Quizá algún oyente ahora se sienta marginado porque diga, quizá esto solo va a ser para personas mayores que tienen la boca muy estropeada, pero yo soy joven, y he tenido algún problema y tengo la boca fatal. ¿Yo también puedo en un día cambiarme la boca?
Sí. Sin duda. De hecho, los pacientes que más hemos tratado son pacientes relativamente jóvenes, entre 38 y 48 años, que han llegado a una situación de entre desesperación, por miedos, por dejadez, evidentemente, por
no encontrar,
desconocimiento, por no saber dónde acudir. Lo has dicho antes muy bien, esa desesperación, ¿no? Esa necesidad que no saben cómo jugarla. Cualquier paciente puede acceder a estos tratamientos de implantes de cara inmediata.
Bueno, lo has escuchado, lo tienes claro, pero te falta un poco más de información. Bueno, pues llama al teléfono del doctor Cercadillo de la clínica OA, que es el 93-343-6641. 93-343-6641. Mira, la clínica del doctor Cercadillo está en Gran Vía 620, entre Balmes y Rambla, Cataluña. Casi puedes después, vienes aquí a la COPE y nos saludas.
Sí, por ejemplo.
Somos vecinos, ¿eh?
A una manzana.
Gran Vía 620, entre Balmes y Rambla, Cataluña. Y si quieres más información, las tres W's, AOA con H intercalada. Es doctor, gracias.
Gracias, Pepe.
Hasta la próxima.
Muy bien.
Adiós.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo
tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
Esta temporada, tiempo de juego es más. Es más entretenimiento.
¡Julio! ¿Cómo estás?
Feliz día de hablar con vosotros.
Es más información.
Recuerdo en primera el Celta 1, Real Madrid 3 terminado.
Es más deporte.
El listón de Messi es insuperable.
Sí, es un partido que...
El mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
COPE, estar informado.
Almatí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest programa, el Matí COPE Catalunya i Andorra, és un programa ple de històries, de convidats i d'amics. I aprofitem fins a l'últim minut, cosa que farem ara mateix, com fem gairebé cada dimarts en els últims segons, en la recta final del programa, saludant al David Lienas, que és el director de l'Escola Bellar de Barcelona, que, per si no ho sabies, és l'escola de cuina més antiga de la ciutat. David, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui t'hem fet una proposta, no sé si novedosa, perquè parlar de la quinoa no és parlar d'un producte nou, però sí, segurament és poc conegut, no?
Sí, home, nou, ben bé nou, perquè mira, fa uns 7.000 anys que es cultiva de forma controlada, no?
Doncs nou no és, eh?
No, però sí que és veritat que des de fa un temps s'està implementant molt a botigues i a cuines casolanes, sí. Cosa que sí que realment és una novetat.
La quinoa és un producte que s'assembla a l'arròs, però no és a l'arròs, ni molt menys, no?
Exacte, és un pseudocereal, sí, s'assembla molt a l'arròs, és com unes boletes petites.
Sí.
L'avantatge que té és que és una proteïna, diríem, té proteïnes d'un nivell nutrient molt elevat, i que podem fer pràcticament les mateixes preparacions que faríem arròs, sí, més algunes altres.
Efectivament, i que a més va molt bé per les persones celíaques.
Exacte, perquè no té gluten.
Sí, senyor. Escolta, com sempre, en 3-4 minuts ens has de sorprendre i preparar un plat avui amb quinoa.
Mira, de plats amb quinoa n'hi ha molts. Fins i tot podeu trobar fideus fets ja amb quinoa, etc. Una de les coses que es pot preparar, que és molt curiós, és fer unes croquetes, com les faríeu habitualment, però substituint diguem, una part del que seria la farina, doncs sí, per quinoa, no? Sí. Però en aquest cas jo volia fer una cosa més clàssica, fer aquesta variació, aquesta variant del que seria l'arròs, sí, amb quinoa.
Ah, molt bé, doncs vinga.
Llavors, el primer que hem de fer és agafem quinoa, aproximadament, en aquest cas, doncs, per fer per quatre persones, aconsellaria uns 250 grams, un quart de quilo.
Un quart de quilo que podem trobar a qualsevol establiment. El quinoa no és un producte raro ni que hem de buscar al mercat negre, eh?
No.
Està
no,
tot arreu, eh?
No tinguin cereals habitualment, productes naturals, etc. Normalment és bastant comú de trobar-lo.
Ja tenim la quantitat. Què fem?
Molt bé. La rentem amb aigua freda, no massa estona, sobretot, perquè si no pot ser, diguem, contraproduent, i la freguem una miqueta.
Molt bé.
Un cop l'hem rentada, l'escorrem i la reservem. I aleshores ja procedim a fer el sofregit. Jo agafaria una mica de ceba, en aquest cas ceba, o una mica de porro, l'enrossim una miqueta a foc lent amb una mica d'oli d'oliva verge. Un cop ho tinguem ben ros, li afegim una mica d'all, però una micona, perquè només agafi sabor, però no s'enrosseixi, perquè aquí sé que ens quedaria un punt amargant. Després, a continuació, li tirem uns calamars, uns calamars que els hem netejat prèviament, els hem tallat a rodanxes. A continuació, un rajolet de vi blanc, deixem que s'evapori, i quan s'hagi evaporat allò que ja no notem l'aroma aquell d'alcohol, li tirem una mica de tomàquet pelat, tallat i sense llavors.
Sí.
El sofregim bé, que quedi tot ben concentrat, i quan ja ho tinguem allò ben sec, li afegim la quinoa, l'ofeguem una mica, com si enrossíssim l'arròs, allò que l'anacarem primer,
igual,
abans
igual
de coure'l,
doncs
la tirem la quinoa, l'enrossim una miqueta, i un cop hagi agafat temperatura, la mullem o amb brou o amb aigua. Amb brou, en aquest cas, un brou de peix, per dir-hi bé mals calamars. La particularitat és que aquí, perquè tothom tingui clar les proporcions, si hem posat aquests 250 grams de quinoa que us he comentat, sí, hauríem de posar-li uns 300 mil·lilitres d'aigua.
Molt bé.
Ho deixem coure uns 12 minuts, a foc mig, que bulli, apaguem el foc, ho deixem reposar 5 minutets abans de servir-ho.
I ja tenim el plat de quinoa, l'arròs de quinoa, exacte, no? La paella de quinoa, no?
Clar, aquí el que passa és que, ara, si ho volem sofisticar una miqueta, jo diria, quan està reposant aquests 5 minutets, dues coses que hi podem afegir. Una, és una picadeta amb una mica d'oli i una mica d'alfàbra, per exemple, que quedaria boníssim.
Sí.
I l'altra opció és també ratllar-hi una miqueta, per exemple, de formatge de cabra, d'aquest una mica dur, per sobre que es fongui una miqueta, i després ja ho servim amb la quinoa.
David, una meravella, com sempre. Cada setmana ens sorprens amb els teus plats. Avui hem parlat de la quinoa i hem preparat un plat, a més, molt fàcil, molt assequible, i que, mira, als celíacs els hi anirà molt bé. Gràcies, David, una abraçada.
Igualment,
arreu. Adéu. El David Liena és el nostre bon amic, mestre cuiner, director de l'Escola Bellart de Barcelona. Si entreu a la seva pàgina web, més que recomanable, doncs trobareu aquest plat i d'altres, www.escuelabellart.com.
De dilluns a divendres, de 12 a 2, la ràdio més pròxima. Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
El David nos ofrecía este plato maravilloso con quinoa, esta paella de quinoa, sustituir el arroz por quinoa, y nos hablaba de añadirle pues el caldo de pescado o agua. Si le añades agua, no te olvides que si quieres que ese agua esté en condiciones, previamente debe estar tratada o tamizada o pasada por masical. Noelia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, se hacen unas paellas, me han dicho, de quinoa o de arroz maravillosas gracias a masical.
Sí, sobre todo gracias al agua dura y sobre todo a que Masical respeta las propiedades naturales del agua, respeta la cal, que es importantísima para nuestros huesos, para nuestros dientes. Pero lo que hace Masical, que es un aparato antical, es desincrustar, limpiar toda la cal incrustada en tuberías, en grifos sanitarios o electrodomésticos y evitar nuevos depósitos de cal que nos causan problemas, como por ejemplo el picorcito en la piel después de la ducha, que es muy molesto,
sí.
O que se nos estropeen los electrodomésticos y no funcionen bien por culpa de la cal.
¿Dónde instalamos, dónde colocamos Masical?
Masical se coloca sin obras, abrazado a la tubería, lo hace el propio usuario en tan solo un minuto, justamente donde está el contador o la llave de paso. Tratamos todo el agua de una forma totalmente natural para el hogar, para negocios, locales comerciales, paraguas de dureza media y paraguas muy duras, con funcionamiento de por vida y todo un año para probarlo. En caso de que no le convenza, usted lo devuelve y recupera hasta el último céntimo.
Mira, mañana hay una compañera de nuestra redacción que cumple años y le quiero, que es nuestra amiga Flavia, yo le quiero regalar un Masical. Si marco el 902-107-109, ¿le va a llegar mañana el Masical a Flavia?
Por supuesto, mañana lo tiene y además ahora aprovechamos la promoción a esta hora, 3:58, 3 Masical por el precio de uno, si lo pide durante la próxima hora en el 902-107-109, para regalar a un compañero, a un familiar o para compartir también, y así le sale la unidad a tan solo 33 euros. Aproveche, díganos que es oyente COPE y los casos de envío para usted son totalmente gratis.
Masical solo está en la casa Masical, en el 902-107-109. También puedes visitar la página web www.mastienda.es. Gracias, Noelia, un beso, adiós.
Buen día,
adiós. Matí Cope Catalunya i Andorra d'avui, que és dimarts, s'ha acabat. Demà tornem a partir de les 12, de 12 a 2. Ja estem preparant tot l'equip, el nostre departament de producció ja està treballant i ja tenim temes, històries per demà. T'esperem, serà a partir de les 12. La Angie i la Cris ja estan treballant, ja ho tenen tot preparat. I el Pepe Collado també, i la Montse, que s'està recuperant, i el Jorge Martínez també. Aquest és l'equip del matí. Fins demà, adeu!